Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. A partir d'avui tornen a obrir els centres comercials a Catalunya i el pròxim confinament de cap de setmana passarà de municipal a comarcal. Són algunes de les mesures aprovades pel Procicat que entren en vigor aquest dilluns.
Després d'ajornaments, també de pressions de sectors professionals i divergències en el si del govern. Un executiu que deixa clar que no es tracta d'un canvi de tram, de desescalada, sinó de flexibilitzacions que són puntuals. D'aquesta manera, escassos 10 dies pel Nadal, els centres comercials reobren amb el 30% d'aforament i també l'obligació de fer un control estricte de fluxos de compradors en accessos i també en aparcaments. Com dèiem, el que deixem enrere hauria de ser l'últim confinament de cap de setmana estrictament municipal, perquè divendres s'amplia el perímetre a tota la comarca.
Tot plegat són mesures que se situen en el context de desescalada en el compte enrere cap a les festes nadalenques. D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns, dia 14 de desembre, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars de la jornada.
I és que avui obren totes les estacions d'esquí catalanes, ho fan de manera gradual i també amb algunes restriccions pel que fa a la venda d'abonaments i extremant totes les mesures de prevenció. A banda dels professionals del sector, també hotelers i restauradors del Pirineu confien que sigui un revulsiu per mitigar en part els greuges de setmanes de tancament.
Empitjoren en les últimes hores tots els indicadors de la pandèmia a Catalunya, menys la velocitat de propagació. Aquest valor ha caigut una centèsima, fins al 0,91, a prop del llindar de control. I per contra, han pujat lleugerament el risc de rebrot, els ingressos hospitalaris i els nous positius que superen els 1.200.
Salut activa dues unitats de cures intensives mòbils per poder arribar a uns 1.400 malalts crònics amb un risc elevat de morir. L'objectiu passa per garantir una atenció especialitzada en punts on hi ha mancances, sobretot perquè estan lluny dels grans hospitals.
Tres noves defuncions eleven a 49 els residents morts en el brot que afecta la residència de Tremp, al Pallars Jussà. I mentrestant, en les últimes hores se n'ha detectat una altra en un geriàtric de Sant Joan de les Abadeses, al Ripollès. Un usuari ha mort, 10 més estan infectats i 4 treballadors també han donat positiu.
Els investigadors catalans denuncien que han de desenvolupar la seva tasca en un context de precarietat laboral, inestabilitat i jornades interminables. Un crit d'alerta que es produeix en un context en què la investigació científica cobra rellevància a causa de la pandèmia.
Un solitari gol de Leo Messi va donar al Barça els 3 punts davant el Llevant. El triomf trenca la ratxa negativa dels de Koeman després de les derrotes contra el Cádiz i la Juventus i els permet retallar a 9 punts la distància amb els primers classificats, la Real Societat i l'Atlètic de Madrid. Obrim àrea de serveis. En primer lloc ens ocupem de la previsió del temps de cara a aquest dilluns. Connectem doncs amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquesta setmana i aquest dia comencem ja amb força núvols mitjans que estan afectant a diversos municipis de Catalunya i també arrenquem el dia amb una temperatura encara baixa i alguns sectors encara l'ambient fa força fred, però tot i això, respecte de la d'ahir, la temperatura d'ahir en aquesta mateixa hora, avui és una miqueta més alta. Aquests núvols que comentàvem han de deixar alguna precipitació de cara a la tarda, sobretot en punts del Pirineu i Prepirineu Occidental, i a més també n'arribaran alguns de baixos en punts del litoral que no es descarta que deixin 4 gotes. I de cara al final del dia, sembla que la precipitació podrà anar més, però no passarà de ser força feble. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ens fixem ara en la situació a les carreteres i autopistes del país. Connexió amb el RAC, Bernat Martínez. Molt bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora del matí pendents de dues incidències, un accident a la C-17 a l'altura de Parets, sentit Barcelona, provoca 4 quilòmetres d'aturades i un vehicle variat a la C-16 a Berga en direcció Manresa talla un carril i en aquest cas provoca circulació intensa en aquest punt. També amb retencions habituals pel que fa a l'hora punta de la Corona de Barcelona, a la pota nord d'entrada a la ciutat des de la C-31 i des de la C-58 i a la pota sud densitat habitual a l'enllaç de la P-7 amb la B-23 al Papiol i també a l'autovia 2, la mateixa B-23 i la C-32 en els punts d'entrada a la ciutat de Barcelona. Al Vallès, dificultats a la P7 a l'altura de Barberà i a les dues rondes aturades en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Notícies en xarxa. L'informatiu matinal de les ràdios i televisions locals.
8 i 5 minuts ara del matí. Avui tornen a obrir els centres comercials a Catalunya i al cap de setmana que ve el confinament passarà de municipal a comarcal. Aquestes són algunes de les mesures més destacades aprovades pel Procicat i que entren en vigor aquest dilluns en la desescalada que marca el compte enrere cap a les festes de Nadal.
Arriba finalment, després de desavinences en el si del govern i també d'ajornaments. S'ha pactat finalment aquesta fórmula que relaxa les restriccions sense avançar directament en un canvi de tram. És una setmana i mitja abans de Nadal i els centres comercials poden obrir des d'avui mateix. Ho han de fer, però, amb aforaments del 30%, tant les botigues que tinguin accés des de l'aire lliure com també els comerços tancats, garantint una bona ventilació. S'hauran de fer controls dels fluxos de gent, especialment els accessos i també aparcaments. Les zones recreatives i de descans han de continuar tancades. I sobre la reobertura dels centres comercials, el portaveu de Comertia, Jordi Casas, ha explicat fa uns minuts a la xarxa que, tot i estar contents, les limitacions al 30% de l'aforament encara els limiten negativament.
Afecta molt negativament perquè, és clar, com que només tens aquest aforament no pots tenir més gent a la botiga. Per tant, la gent s'ha d'esperar fora, la gent es cansa d'esperar. Vull dir que, diguem que l'aforament perjudica la venda, però també ha provocat un altre efecte, i és que la gent es programi bé la seva compra. Vull dir, en comptes d'anar-hi tots després de veure la pel·lícula a la tarda, per dir una cosa, en aquest moment la gent s'està programant, va molt d'hora a les botigues.
El relaxament de les mesures coincideix també avui amb el tret de sortida de la temporada d'esquí a Catalunya. Finalment, les estacions del país han decidit obrir a partir d'avui les instal·lacions, per bé que ho fan encara amb algunes limitacions en la venda d'abonaments i extremant totes les mesures de prevenció. Entre les estacions que sí que obriran hi ha la de Baqueira Baret. Més detalls amb la Laura Rodríguez, de Lleida Televisió Viella.
Les pistes d'esquí araneses ja escalfaven motors per inaugurar la temporada de neu. Ho faran aquest dilluns amb 13 remuntadors a l'àrea de Baqueira que ofereixen uns 36 quilòmetres esquiables. L'obertura de l'estació és una bona notícia pel territori. Tanmateix, davant les bones dades epidemiològiques de l'Aran i per poder fer efectiva la reactivació econòmica, el govern aranès ha demanat a la Generalitat l'aixecament de les restriccions de mobilitat durant el cap de setmana. Maria Vergés és la síndica de la Vall d'Aran.
L'obertura de les estacions d'esquí, doncs, és una bona notícia. Sabem que no serà un hivern típic i que el Covid ens condicionarà molt. El que farem avui mateix és fer arribar la demanda a la pròpia Generalitat perquè aixequi les restriccions del cap de setmana.
De moment, el que sí que ha aixecat la Generalitat és la restricció de mobilitat per municipis durant el cap de setmana, que passarà a ser comarcal a partir de divendres vinent.
Doncs justament, en declaracions al Notícies en Xarxa fa només uns minuts, Joaquim Alsina, que és el director de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya, ha defensat la seguretat des del punt de vista sanitari d'aquests espais.
L'esquí és segur. És una activitat que està primer a l'àrea lliure, després a llocs on no hi ha contaminació atmosfèrica, en un entorn agradable. Els viatges amb remuntadors, que és un dels punts que podia ser crític, són segurs, són viatges curts. No res a veure amb qualsevol desplaçament en transport públic a una ciutat. A l'aire lliure la gent està molt protegida. Nosaltres posem moltes mesures de control i de protecció a les cues perquè hi hagi gent que estigui separada, no es pugui ajuntar.
Pendents d'actualitzar la tendència d'aquest dilluns, el cert és que les dades relatives a la Covid han experimentat un repunt en les últimes hores a Catalunya. L'únic indicador que millora és la velocitat de propagació, que baixa lleugerament.
En concret, aquest valor ha caigut una centèsima fins al 0,91. És un fet que l'acostaria al llindar òptim per un canvi de tram en aquesta fase de desescalada. Malgrat tot, el risc de rebrot ha pujat 4 punts després de dies de descensos consecutius i es troba ara a 171. El nombre de positius continua superant amb escreix l'objectiu fixat per Salut i se n'han diagnosticat més de 1.200 en un sol dia, elevant el total a Catalunya per sobre dels 326.000. I pel que fa a les defuncions, també se n'han notificat 41 més. Així mateix, s'han sumat una cinquantena d'ingressos hospitalaris i també s'han ocupat 5 nous llits a les unitats de cures intensives i en són ja 338.
Precisament per fer arribar el servei que presten les unitats de cures intensives a qualsevol punt de Catalunya és l'objectiu del projecte pioner impulsat pel Departament de Salut. Es tracta de dues unitats mòbils que faran arribar una atenció especialitzada a gairebé 1.400 malalts crítics amb un risc alt de morir. Més detalls en aquesta crònica de Gemma Janó.
A causa de la Covid-19, aquesta xifra de 1.400 malalts podria augmentar. L'objectiu és clar, garantir la supervivència del pacient.
Agafen aquesta expertesa dels hospitals terciaris i la transporten en temps i forma ràpidament cap allà on està el pacient i poder aplicar ja in situ la indicació, el diagnòstic, el tractament d'aquelles tecnologies molt més avançades que només estan en uns petits, en uns pocs centres arreu de Catalunya, i fer el trasllat amb la màxima garantia i llavors ja precoçment maximitzar la seva supervivència.
És habitual que els hospitals amb una capacitat tecnològica més gran tinguin més avenços en sistemes de suport respiratori i circulatori, a part de conèixer més bé la tipologia del pacient crític complex. I amb aquest nou servei hi haurà més equitat a tot el país, estiguin on estiguin aquests malalts.
És molt important l'equitat, és molt important que el coneixement creixi a nivell de sistema, i per tot això és bàsic que treballem amb xarxa, que siguem capaços d'impulsar projectes en el qual cada professional suma.
Aquest projecte lidera el Servei Català de la Salut i està coordinat pel SEM amb la implicació dels hospitals de Bellvitge, Clínic, Sant Pau, Vall d'Hebron i Germans Trias i Pujol.
Pel que fa a les residències, continua empitjorant el balanç del brut actiu al geriàtric de Tremp i tres noves defuncions eleven a 49 el nombre global de morts en aquest centre. Segons dades del Departament de Salut, ara mateix hi ha 85 residents que són positius, 13 dels quals estan ingressats a l'Hospital Comarcal del Pallars. També hi ha 41 treballadors amb Covid-19. De fet, Salut, recordem que va intervenir al centre el passat 28 de novembre després de detectar el que va definir com una situació descontrolada. Doncs un context que el patronat de la residència ha negat a través d'un comunicat. En aquests moments, la residència Fiella funciona com un hospital amb tres torns, tant de metges com d'infermeres. I encara en aquest àmbit, un altre brot de coronavirus que afecta 10 usuaris i 4 treballadors de la residència Emma de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. Un dels afectats ha acabat morint i a 3 més se'ls ha traslladat cap a la residència Orpea de Girona, que dona suport a aquells centres que ho necessiten. El nombre d'infectats podria créixer perquè hi ha diversos avis que estan pendent de fer-se la prova PCR, però que han començat ja a presentar símptomes de patir la malaltia. Sigui com sigui, l'alcalde del municipi, Ramon Roquer, confia que la situació comenci a millorar en les properes hores.
Nosaltres pensem que estem molt a la punta ja, perquè des del primer moment es van prendre totes les mesures d'aïllament, per desgràcia, però que ens hi té acostumada aquesta pandèmia, i totes aquelles mesures de protocol que el Departament de Salut ens marca a la pròpia residència. Per tant, confiem de que en un parell de dies puguin sortir algun positiu més, no ho descartem, però que a partir ja de dilluns i dimarts la tendència sigui la baixa i la millora en general.
La Generalitat ha signat un conveni amb la Creu Roja per atendre unes 14.000 famílies vulnerables amb infants a càrrec. El conseller Shakir El Homrani ha detallat des de Manresa aquest projecte, que està dotat amb 4 milions d'euros. La presentació de l'acord s'ha fet a l'alberg de la capital del Bages, que s'ha habilitat per acollir persones afectades per la Covid-19 que no tenen un domicili adient per fer la quarantena. Concretament, allotjarà contactes de positius i positius asimptomàtics per garantir-los les necessitats bàsiques d'alimentació, higiene i cura dels infants. Les ajudes es donaran a través d'unes targetes carregades amb imports que van dels 75 als 125 euros en funció del nombre de persones de les unitats familiars. És un sistema que, segons el conseller Shakir El Homrani, afavoreix la dignitat dels atesos.
El que fa és tractar-la amb la màxima dignitat, que no es tingui la sensació de que estem parlant de caritat, estem parlant de drets, i per això en una targeta, amb la seva autonomia a l'hora de decidir la compra dels aliments que necessita per la seva família, a part d'això, fer una passa més i a totes les persones que tinguem amb aquest conveni, Creu Roja els farà un assessorament per garantir drets.
L'esperança dipositada en les vacunes per combatre la Covid-19 posa de relleu una de les conclusions que deixarà aquesta pandèmia, la importància social de la investigació científica. Una tasca que, com el treball sanitari o les cures, sovint passa desapercebuda, però que en aquesta etapa ha mostrat la seva rellevància. Tot i això, les condicions dels investigadors a Catalunya disten molt de ser les millors. Una informació que ens acosta en David Fleta.
Poques vegades una activitat havia estat objecte de tantes expectatives. La confiança global en les vacunes contra la Covid-19 posa al mig del focus l'activitat científica, una tasca que a Catalunya no està precisament ben tractada. Els principals problemes? Sous baixos, jornades llargues i extenuants i inestabilitat a llarg termini. En parla Xavier Aranda, investigador de l'IRTA.
Estan cobrant malament per lo que fan i sobretot que no tenen cap mena de seguretat de continuïtat. Aquí la situació més habitual és entrar a les 8, les 9, potser a les 10 del matí i no marxar abans de les 7, les 8. I en canvi la gent encadena 3, 4 vegades aquest tipus de situacions postdoctorals, que vol dir que es poden plantar fàcilment en 35-40 anys sense haver aconseguit un lloc estable.
Aquestes condicions grinyolen especialment si les comparem amb les d'un país punter en investigació del nostre entorn, com Gran Bretanya. En parla Carlos Esteve, neuròleg i investigador de la malaltia de Huntington al University College de Londres i investigador voluntari de la vacuna d'Oxford.
Per un investigador júnior se suele encontrar aproximadamente por encima, por lo menos aquí en Londres, sobre, por encima de los 2.000 pounds, 2.300, 1.400 pounds. Pues bueno, suelen ser contratos en general los que ofrecen aquí a 3, 4 años, pero es cierto que hay bastante facilidad luego para quedarse. Tienes que estar entre las, no sé, 10, 11 y las 4 de la tarde, tienes que estar en la oficina, hay muchísimas vacaciones.
Després d'anys de protestes, les administracions han adquirit el compromís de tirar endavant un conveni digne per al personal investigador. Això i els plans d'inversió dels diners comunitaris auguren una millora per al sector, tot i que, seguint la màxima de l'empirisme, fins que no ho vegin, no ho creuran.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya jutja avui el conseller d'Acció Exterior, Bernat Soler, per la seva actuació durant les dates prèvies a l'1 d'octubre del 2017, quan era alcalde d'Agramunt. La Fiscalia demana un any i mig d'inhabilitació com a càrrec públic i 24.000 euros de multa per un delicte de desobediència. Consideren que va promoure i permetre la votació al seu municipi, tot i que havia estat suspesa pel Constitucional. El judici començarà a les 10 del matí amb la declaració de Soler i posteriorment declararan tres testimonis.
Joan Canadell i Elsa Artadi s'han convertit en els candidats més votats de Junts per Catalunya per Barcelona en la segona ronda de primàries. També s'han fet públics els resultats de la resta de demarcacions, on Gemma Geis serà la cap de llista per Girona, Ramon Tremosa ho serà per Lleida i Albert Batet per Tarragona. D'aquesta manera, els afiliats de Junts per Catalunya han votat els candidats a ocupar els principals llocs de les llistes de cara a les eleccions del proper 14 de febrer, una llista que, recordem, encapçalarà Laura Borràs. Més qüestions ara en clau econòmica i també de serveis. Expliquem que demà al vespre podria començar la vaga indefinida dels treballadors de la neteja i també manteniment de Figueres, que han decidit endarrerir l'inici a l'espera que el consistori figuerenc atengui algunes de les seves peticions. A més, el ple de l'Ajuntament també debatrà avui la municipalització d'aquest servei. Busquem més detalls d'Empordà Televisió. David Terrones, bon dia.
Hola, molt bon dia. Des de Comissions Obreres informen que les empreses Ecoserveis, Fisersa i la UTE, que gestiona parcs i jardins, han traslladat a l'equip de govern municipal la creació d'un conveni marc que iguali les condicions laborals per cadascun dels treballadors d'aquestes empreses. Ara tot dependrà de la resposta que des de l'Ajuntament donin aquest mateix dilluns. Si no n'hi ha, la vaga començarà a les 9 del vespre d'aquest dimarts. Aquesta vaga, que serà indefinida, no només afectaria la recollida d'escombraries, sinó també a l'enllumenat públic, a la neteja viària i a la jardineria de Figueres. A més, aquest dilluns al vespre, en el ple ordinari de l'Ajuntament de Figueres, també s'abordarà la municipalització d'aquests serveis, una situació que tampoc volen els treballadors, ja que asseguren des del sindicat que això suposaria una diferència a la baixa del 30% de les condicions respecte a les que tenen avui dia a l'empresa privada.
Unió de Pagesos alerta que el preu de l'ametlla ha caigut un 85% respecte a la campanya l'any passat i un 200% respecte al 2015. El sindicat atribueix l'enfonsament de preus a l'especulació, a les pràctiques deslleials i a la manca de transparència i reclama a l'administració mesures urgents. És una crònica d'Alba Mor, des de Lleida Televisió.
El sindicat d'Unió de Pagesos denuncia una davallada constant de preus en el sector de l'ametlla, una caiguda amb la que productors deixen de guanyar 56 milions d'euros i que ha provocat que els preus en origen siguin com els de fa 10 anys. Tot i això, la demanda d'ametlla puja i l'oferta també. En aquest sentit, el sindicat atribueix l'enfonsament de preus a una manca de transparència.
La producció sí que va augmentant, però també és cert que també augmenta el consum, la demanda. Per tant, no s'entén aquesta davallada tan forta de preus de respecte a l'any passat o de fa 2 o 3 anys, a no ser que aquí després ja tinguem en compte, no sé, si dir-li l'especulació, potser la poca transparència de, millor, segons quines llotges a l'hora de marcar el preu.
D'altra banda, pel que fa als ajuts a aquest conreu, el sindicat calcula que han disminuït un 80% en els últims 10 anys. A més, la pandèmia de la Covid també ha perjudicat el sector amb el tancament del sector de l'hostaleria. Davant d'aquesta situació i el perill de la continuïtat de les explotacions, Unió de Pagesos demana mesures a les administracions.
I dos apunts més abans dels esports. Operació conjunta de Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil que ha permès detenir dues persones vinculades al supremacisme blanc. Als detinguts se'ls acusa de delictes d'incitació a l'odi contra estrangers, tinença d'armes i explosius, enaltiment del terrorisme racista i contra la salut pública. Unes detencions d'aquesta segona operació que es van dur a terme el 10 de desembre a Navarra i Màlaga. Aquestes detencions s'emmarquen en una investigació iniciada a finals de 2019 a Lleida. Aleshores van quedar detinguts dos homes, un de la Pobla de Cérvoles, a Lleida, i també un altre de Campello, a Alacant.
I un apunt de mobilitat. Renfe ha restablert aquest diumenge el servei de trens de la línia R4 entre Martorell i Sant Sadurní després de més de 4 mesos d'obres. Els treballs s'han centrat al túnel de Martorell per adequar el Gali pels estàndards europeus. És un pas necessari per construir el corredor mediterrani. El comissionat del govern espanyol per al corredor, Josep Vicent Boira, ha reiterat que està previst que Barcelona i Tarragona estiguin connectades amb ample de via europeu l'any 2023. Després de les ensopegades contra el Cádiz i la Juventus, el Barça va tornar a guanyar, va aconseguir els 3 punts en una petita victòria davant el Llevant. No va ser fins al minut 75 quan Leo Messi va fer l'únic gol del partit amb un xut creuat aprofitant l'assistència de De Jong. El triomf permet als blaugranes retallar a 9 punts la distància amb els co-líders, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. I d'altra banda, els de Koeman coneixeran aquest migdia el rival als vuitens de final de la Lliga de Campions. Serà en el sorteig que es farà a Nió a partir de les 12.
A la segona divisió, quart triomf consecutiu de l'Espanyol, que es manté segon a 2 punts del líder, que és el Mallorca. Els blanquiblaus es van imposar per un còmode 0-3 al Logroñés. Raúl de Tomàs, al minut 17, va avançar els catalans amb un golaç de falta. El pal va evitar l'empat del Logroñés en una rematada de Gorka i Sergi Darder, de cap, va situar el 0-2 poc abans del descans. A la represa, l'Espanyol va sentenciar amb el tercer gol, obra de Javi Puado, després d'una acció individual. I una victòria sobre el Cartagena ha permès al Sabadell sortir del descens directe. Els arlequinats van començar perdent amb un gol de Rubén Castro ja a la segona meitat i la reacció dels pallasans va arribar amb un gol de Guruceta, que feia pujar l'empat al minut 78. 5 minuts després, un gol en pròpia del jugador del Cartagena, Carlos David, va consumar la remuntada i, per tant, la victòria dels Antonio Hidalgo. Avui també a Montilivi, a partir de les 7, jugarà el Girona Rayo.
I a la segona divisió B, l'Hospitalet i el Nàstic no afluixen. Els riberencs es mantenen líders gràcies al triomf al Camp del Prat per 0-2 amb un clar protagonista, Manuel Salinas. Va llançar un penal que va acabar aturant Cravioto als 20 minuts de joc i a continuació va ser l'autor dels 2 gols. El Nàstic continua segon a 1 punt després d'imposar-se per 3-0 al Llagostera amb 2 gols ja a l'afegit. El primer gol el va fer Gerard Oliva al minut 51 i ja superat el 90, Ballesteros i Fullana van completar la golejada.
La Gara i el Júnior són els nous campions de la Copa del Rei i de la Reina, respectivament, d'hoquei herba. Els terrassencs feia 3 anys que no guanyaven aquest títol. Es van imposar el Club de Campo a la final per 3-2. Només començar, els madrilenys es van avançar, però els agarencs van aconseguir remuntar amb gols de Pau Quemada i Pere Diborra. Això sí, l'alegria va durar poc. Al minut 21, Álvaro Tello va tornar a empatar pel Club de Campo i ja al tram final, Nani Usé va fer el gol de la victòria. És la 19a Copa per Leganà. I 32 anys després, el júnior s'ha tornat a convertir en campió d'aquesta Copa de la Reina d'hoquei herba. Les santcugatenques van superar també el Club de Campo per 2-1, equip contra el que havien perdut fins a 7 finals. Mariona Serraïma va ser l'artífex de la victòria amb els dos gols de les catalanes, procedent d'una família històrica dins l'hoquei herba. Poc per la golejadora guanyar aquest títol després de tantes finals és una gran fita.
Poques vegades ens ha passat que anem per davant del marcador contra el Club de Campo. Són un equip molt fort i molt potent, que tenen moltes jugadores de selecció, però nosaltres veníem amb molta confiança, molt bons partits, i crec que això és el que ens ha donat un plus per encarar aquest partit de la millor manera possible.
En bàsquet de la Lliga ACB, el Barça es va imposar a l'Obradoiro en un final agònic. El partit va arribar al descans amb un ajustat 39-37 per als gallecs, però els blaugrana, liderats per Caltés, van deixar el partit gairebé sentenciat en el tercer quart. Un mal últim període, però, va fer perillar el triomf. Una esmaixada de Briners, quan faltaven 35 segons per al final, va decidir per als de Jessica Bixos, posant el 75-78 definitiu.
I a l'hoquei Lliga, el Reus es va refer de la desfeta contra el Voltregà de la passada jornada amb un triomf sobre el Palafrugell. Els roig i negres es van imposar per 7-3 en un partit que van dominar des de l'inici i el que van arribar al descans amb un 4-1. El Reus es manté tercer, empatat a 26 punts amb el quart, que és el Lleida, que també es va imposar al Voltregà per 2-1.
El Gran Teatre del Liceu reprèn les funcions de la Traviata avui dilluns, després que el Procicat els permeti obrir amb l'aforament al 50% i amb un màxim de 1.000 assistents. Després de suspendre-la perquè la limitació de l'aforament no feia viable l'espectacle, la Gran Òpera de Verdi torna al Liceu a prop de la meitat de la seva capacitat. El teatre també complirà les condicions de ventilació reforçada i es garanteixen mesures de control d'aglomeracions. Una altra iniciativa que està adoptant el Liceu és reubicar tot el públic afectat pel confinament perimetral del cap de setmana i s'habiliten dues noves funcions a les 6 de la tarda. A més, si com ja es va anunciar en el seu moment, totes les representacions de l'òpera s'iniciaran a les 7.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
Cada paraula que no van pronunciar.
la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Truquillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. Des d'avui dilluns poden obrir els centres comercials de Catalunya, això sí, amb restriccions, i el pròxim confinament de cap de setmana passarà de municipal a comarcal.
Són algunes de les mesures aprovades pel Procicat que entren en vigor avui mateix, aquest dilluns. El govern insisteix que no es tracta d'un canvi de tram de la desescalada, sinó de flexibilitzacions puntuals. En plena campanya de compres de Nadal, els centres comercials reobren avui amb aforaments del 30%. A més, també estan obligats a controlar els accessos i també els aparcaments, i fins i tot els espais han d'estar ben ventilats. Feia un mes i mig que els centres comercials no podien obrir.
Aquestes són algunes de les qüestions que us estem explicant avui a Notícies en Xarxa d'aquest dilluns, dia 14 de desembre, i al punt de 8:45 del matí en repassem també d'altres en forma de titulars.
Avui també obren totes les estacions d'esquí catalanes. Ho fan de manera gradual i amb algunes restriccions pel que fa a la venda d'abonaments i extremant també les mesures de prevenció. A banda dels professionals del sector, també hostalers i restauradors del Pirineu confien que sigui un revulsiu per mitigar, en part, els greuges de setmanes de tancament.
Empitjoren en les últimes hores tots els indicadors de la pandèmia a Catalunya, menys la velocitat de propagació. Aquest valor ha caigut una centèsima fins al 0,91, a prop del llindar de control. I per contra, han pujat lleugerament el risc de rebrot dels ingressos hospitalaris i els nous positius que superen els 1.200.
Salut activa dues unitats de cures intensives mòbils per poder arribar a uns 1.400 malalts crònics amb un risc elevat de morir. L'objectiu passa per garantir una atenció especialitzada en punts on hi ha mancances, perquè estan lluny dels grans hospitals.
Tres noves defuncions s'eleven a 49 els residents morts en el brot que afecta la residència de Tremp al Pallars Jussà. I mentrestant, en les últimes hores, se n'ha detectat una altra en un geriàtric de Sant Joan de les Abadeses, al Ripollès. Un usuari ha mort, 10 més estan infectats i 4 treballadors també han donat positiu.
Els investigadors catalans denuncien que han de desenvolupar la seva feina en un context de precarietat laboral, inestabilitat i jornades interminables. Un crit d'alerta que es produeix en un context en què la investigació científica cobra rellevància a causa de la pandèmia.
Un solitari gol de Leo Messi va donar al Barça els 3 punts davant el Llevant. El triomf trenca la ratxa negativa dels de Koeman després de les derrotes contra el Cádiz i la Juventus i els permet retallar a 9 punts la distància amb els primers classificats, la Real Societat i l'Atlètic de Madrid.
El Gran Teatre del Liceu reobre també avui per seguir amb les funcions de la Traviata de Verdi. Un cop el Procicat permet el 50% de l'aforament. Assegurant una bona ventilació, l'equipament, que havia suspès funcions, pot acollir ara un màxim de 1.000 espectadors.
Notícies en xarxa. El matinal de les ràdios i televisions locals.
Avui tornen a obrir els centres comercials de Catalunya i al cap de setmana que ve el confinament passarà de municipal a comarcal. Són les mesures més destacades aprovades pel Procicat i que entren en vigor aquest dilluns en la desescalada que marca el compte enrere cap a les festes de Nadal.
Finalment, i després d'ajornaments i també desavinences, en el si del govern s'ha pactat aquesta fórmula que relaxa les restriccions però no avança directament un canvi de tram. Una setmana i mitja abans de Nadal els centres comercials poden obrir aquest dilluns i ho han de fer amb aforaments del 30%, tant les botigues que tinguin accés des de l'aire lliure com també els comerços que estan tancats, garantint una bona ventilació. S'hauran de fer controls dels fluxos de gent, especialment els accessos i també els aparcaments. Les zones recreatives i també de descans han de quedar, en canvi, tancades. Sobre la reobertura dels centres comercials, el portaveu de Comertia, Jordi Casas, ha explicat fa uns minuts a la xarxa que, tot i estar contents, aquestes limitacions al 30% de l'aforament encara els limiten.
Afecta molt negativament perquè, esclar, com que només tens aquest aforament no pots tenir més gent a la botiga. Per tant, la gent s'ha d'esperar fora, la gent es cansa d'esperar. Vull dir que, diguem que l'aforament perjudica la venda, però també ha provocat un altre efecte, i és que la gent es programi bé la seva compra. Vull dir, en comptes d'anar-hi tots després de veure la pel·lícula a la tarda, per dir una cosa, en aquest moment la gent s'està programant, va molt d'hora a les botigues.
El relaxament de mesures coincideix també avui amb el tret de sortida de la temporada d'esquí a Catalunya. Finalment, les estacions del país han decidit obrir a partir d'avui les instal·lacions, per bé que ho fan encara amb algunes limitacions en la venda d'abonaments i extremant totes les mesures de prevenció. Busquem algun exemple en aquesta crònica de Pirineus Televisió.
L'obertura serà gradual i per poder esquiar caldrà comprar el forfet en línia i de manera anticipada per evitar cues a les taquilles. També s'haurà de portar mascareta als telecadires i telecabines i respectar les distàncies de seguretat. El sector turístic del Pirineu es mostra optimista i confia que a partir d'ara es dinamitzin les reserves, sobretot de cara a les vacances de Nadal. Tot i això, els hotelers consideren necessari aixecar el confinament de caps de setmana, ho explica Núria Vidal, portaveu de l'Associació d'Hotels i Càmpings de Cerdanya.
Ens falta només que es mogui el confinament municipal i comarcal, que és el que estem desitjant i esperant de totes i que ens arribi el més aviat possible.
Recordem que al Pirineu les estacions d'esquí generen un impacte econòmic d'uns 370 milions d'euros i donen feina a unes 3.000 persones.
En declaracions al Notícies en Xarxa fa només uns minuts, Joaquim Alsina, que és el director de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya, ha defensat la seguretat des del punt de vista sanitari d'aquests espais.
L'esquí és segur. És una activitat que està primer a l'àrea lliure, després a llocs on no hi ha contaminació atmosfèrica, amb un entorn agradable. Els viatges amb remuntadors, que és un dels punts que podria ser crítics, són segurs, són viatges curts, no res a veure amb qualsevol desplaçament en transport públic a una ciutat. A l'aire lliure la gent està molt protegida, nosaltres posem moltes mesures de control i de protecció a les cues perquè hi hagi gent que estigui separada, no es pugui ajuntar.
Pendents d'actualitzar la tendència d'aquest dilluns, el cert és que les dades relatives a la Covid han experimentat un repunt en les últimes hores a Catalunya. L'únic indicador que millora és la velocitat de propagació, que baixa lleugerament.
En concret, aquest valor ha baixat, ha caigut una centèsima fins al 0,91 i és un fet que l'acostaria al llindar òptim per un canvi de tram en aquesta desescalada. Malgrat tot, el risc de rebrot ha pujat 4 punts després de dies de descensos consecutius i ara es troba a 171. El nombre de positius també continua superant amb escreix l'objectiu fixat per Salut i s'han notificat més de 1.200 en un sol dia, elevant el total a Catalunya per sobre dels 326.000. Pel que fa a les defuncions, també se n'han notificat 41 més. Així mateix, s'han sumat una cinquantena d'ingressos hospitalaris i s'han ocupat 5 nous llits a les unitats de cures intensives. En són ja 338.
I pel que fa a les residències, continua empitjorant el balanç del brot actiu al geriàtric de Tremp i 3 noves defuncions eleven a 49 el nombre global de morts en aquest centre. Segons dades del Departament de Salut, ara mateix hi ha 85 residents positius, 13 dels quals estan ingressats a l'Hospital Comarcal del Pallars i 41 treballadors amb Covid-19. Salut va intervenir al centre el passat 28 de novembre després de detectar el que va definir com una situació descontrolada. Un context que el patronat de la residència ha negat a través d'un comunicat. En aquests moments, la residència Fiella funciona com un hospital amb 3 torns de metges i infermeres.
L'esperança dipositada en les vacunes per combatre la Covid-19 posa de relleu una de les conclusions que deixarà aquesta pandèmia: la importància social de la investigació científica. Una tasca que, com el treball sanitari o també les cures, sovint passa desapercebuda, però que en aquesta etapa ha mostrat la seva rellevància. Tot i això, les condicions dels investigadors a Catalunya disten molt de ser les millors. Una informació que ens acosta en David Fleta.
Poques vegades una activitat havia estat objecte de tantes expectatives. La confiança global en les vacunes contra la Covid-19 posa al mig del focus l'activitat científica. Una tasca que, a Catalunya, no està precisament ben tractada. Els principals problemes? Sous baixos, jornades llargues i extenuants i inestabilitat a llarg termini. En parla Xavier Aranda, investigador de l'IRTA.
Estan cobrant malament per el que fan i, sobretot, que no tenen cap mena de seguretat de continuïtat. Aquí la situació més habitual és entrar a les 8, les 9, ser les 10 del matí i no marxar abans de les 7, les 8. I en canvi la gent encadena 3, 4 vegades aquest tipus de situacions postestructurals, que vol dir que es poden plantar fàcilment en 35, 40 anys sense haver aconseguit un lloc estable.
Aquestes condicions grinyolen especialment si les comparem amb les d'un país punter en investigació del nostre entorn, com Gran Bretanya. En parla Carlos Estevez, neuròleg i investigador de la malaltia de Huntington al University College de Londres i investigador voluntari de la vacuna d'Oxford.
Per un investigador júnior se suele encontrar aproximadamente por encima, por lo menos aquí en Londres, por encima de los 2.000 pounds, 2.300, 1.400 pounds. Pues bueno, suelen ser contratos en general los que ofrecen aquí a 3, 4 años, pero es cierto que hay bastante facilidad luego para quedarse. Tienes que estar entre las, no sé, 10, 11 y las 4 de la tarde, tienes que estar en la oficina, hay muchísimas vacaciones.
Les llargues jornades laborals generen una competitivitat i una pressió que redunden negativament en la qualitat de vida dels investigadors catalans. Tot sent plenament conscients que l'expectativa, si no es vol emigrar a un país estranger, és d'una precarietat continuada.
El problema és més sortir a les 6 o les 7 per dir, bueno, si te'n vas a casa i els altres ens quedem, vol dir que hi ha una o dues hores que no estàs treballant, publicaràs menys. Si tens 20 publicacions i un altre en té 25, això no es té en compte, o encara costa molt que estigui en compte. I el problema no és només que sigui precari, sinó que l'estructura del sistema està basada en això. Està basada en que hi haurà una persona que estarà 3 anys o 4 anys segons l'ajut, la subvenció que hagi aconseguit el centre per poder fer la seva tesi i que després marxarà.
Se te pueden ofrecer oportunidades dentro de tu mismo centro, como me ha sucedido a mí, que acabo, o sea, mi beca se acababa en enero de este año y antes, 6 meses antes ya me ofrecieron quedarme durante dos años más, y aparte es bastante fácil promocionar en este campo. Hay muchas becas en muchos otros centros y luego también es muy fácil para investigadores más como biólogos o cosas así. Hay mucha inversión en empresas tipo, pues, no sé, empresa farmacèutica o empresas de gènere artificial.
Tot i que existeixen molts casos diferents i que la precarietat afecta al voltant del 30% del personal investigador català, es pot resumir les diferències de manera aproximada. Un investigador precari a Catalunya cobra aproximadament 1.000 euros al mes. A Gran Bretanya, un investigador predoctoral pot cobrar uns 2.500 euros. L'horari a casa nostra copa pràcticament tot el dia, fet que impossibilita complementar el sou amb altres feines i que dificulta el gaudi del temps d'oci. A més, les expectatives de futur són poc esperançadores aquí, en contrast amb el que passa a la Gran Bretanya. Però hi ha una situació pitjor que la de la precarietat laboral dels investigadors, la situació laboral de les investigadores. Durant el confinament i també durant el postconfinament, amb mesures restrictives de mobilitat que obliguen al teletreball i a tenir cura dels fills quan les classes tanquen, les dones investigadores han assumit la major part de la càrrega familiar i això té un impacte directe en el seu rendiment.
Especialment per les dones, perquè actualment les investigadores són, com les altres dones que tenen els fills, però segueixen sent les que s'han ocupat més dels seus fills. La recerca protagonitzada per dones ha fet una passa enrere o baixat perquè moltes d'aquestes dones s'han hagut de retirar.
Després d'anys de protestes, les administracions han adquirit el compromís de tirar endavant un conveni digne per al personal investigador. Això i els plans d'inversió dels diners comunitaris auguren una millora per al sector. Tot i que, seguint la màxima de l'empirisme, fins que no ho vegin, no ho creuran.
Doncs afegim ara més veus a aquesta qüestió, la de la situació laboral dels investigadors. Parlem amb Laura Esteve, que és membre del col·lectiu Doctorandes en Lluita. Senyora Esteve, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Entenc que deu subscriure, no?, el que hem vist al reportatge, en el sentit que la investigació científica aquí a Catalunya no està ben tractada. Quines diria vostè que són les principals situacions que els porten a parlar obertament de precarietat?
Totalment. El reportatge està molt bé, il·lustra molt bé quina és la nostra situació i que és especialment difícil per als investigadors i les investigadores predoctorals, que són a la primera etapa de la carrera acadèmica, o sigui, els sous són baixíssims, com ja ha explicat el vostre company, però és que, a més, les expectatives de futur són nules, no? I no només això, sinó que nosaltres ara mateix, el col·lectiu Doctorandes en Lluita, el que principalment reclamem és que puguem acabar la tesi amb contracte laboral, perquè la nostra paradoxa és que la Generalitat i molts centres i universitats no financien, no ens contracten durant el temps complet de la nostra tesi, obligant-nos a treballar, acabar la tesi a l'atur i després no tenim cap compromís de contracte, com comentava el company a Londres.
I aleshores, diríem que aquesta és una problemàtica que afecta a tots els investigadors, independentment de si són d'entitats públiques, d'entitats privades, d'universitats, d'hospitals o d'altres centres de recerca. És generalitzable aquesta situació?
És molt generalitzable en el sentit que afecta a tothom, pot afectar potencialment a tothom, però ara bé, hi ha moltes diferències. I hi ha diferències segons l'ens finançador del contracte. És una paradoxa perquè en un mateix centre o en una mateixa universitat pots trobar-te gent fent la mateixa feina amb la mateixa tipologia contractual però cobrant diferent o inclús tenint un temps més curt o més llarg per fer la tesi. Hi ha molta gent que té un ajut, té un contracte vinculat a un ajut predoctoral de la Generalitat de Catalunya, de la GAUR, que és només, està només finançat per 3 anys. Què passa? Que una tesi no s'acostuma a acabar en 3 anys. La llei ens dona molt més temps per fer-ho. Aleshores, aquesta persona que té un ajut FEI es veurà l'últim any de tesi treballant, cobrant la prestació de l'atur, mentre que un altre company que tingui una beca estatal, com per exemple una FPU o una FPI, pues tindrà un quart any.
I aquesta precarietat aboca als investigadors que s'hi volen dedicar professionalment durant la seva durant la resta de la seva carrera laboral a marxar del país. Com dèiem, per exemple, n'hi ha que van a la Gran Bretanya, estan ben remunerats allà, ben considerats, i també en un país que és punter en investigació. S'està perdent molt de talent?
Totalment, totalment. Ja sigui perquè la gent marxa en busca de millors condicions laborals, o ja sigui perquè la gent tira la tovallola amb la investigació, perquè si, ja us dic, si et passes l'últim any de tesi treballant a l'atur, un atur que t'has generat que no arriba als 1.000 euros i que dura això uns mesos i que és una prestació per atur, i després no tens cap expectativa laboral, o sigui, ja t'has consumit tota la prestació d'atur, què fas? Pues buscar la feina més ràpida que puguis, i no és a la investigació on la trobes.
És a dir, que el que passa és que els efectes ja no són únicament en la situació personal i laboral individual d'aquests investigadors, sinó en la trajectòria i en els avenços científics als que pot aspirar un país com Catalunya, no?
Totalment. És una cosa que molt abans de la Covid ja vam estar parlant amb la Conselleria d'Economia, amb la Conselleria de Coneixement, per posar sobre la taula aquest fet, que Catalunya no pot pretendre ser puntera en investigació o ser competitiva en investigació quan es tracten els seus investigadors i les seves investigadores d'aquesta manera. El que provoca és això, que qualsevol avenç que es pugui fer és a costa d'un sacrifici desmesurat de les investigadores, que estan o treballant a l'atur o fent les jornades maratonianes que comentava el company, tot per sous molt baixos que no els permeten conciliar, que no els permeten estabilitzar-se, perquè saben que igual estan aquí amb un contracte curt però que després veuran obligats a marxar a l'estranger per poder tenir unes condicions laborals dignes, així no es pot avançar, així els resultats no surten.
I heu vist predisposició per part del govern català a l'hora d'introduir canvis en aquesta situació?
Doncs amb la nostra problemàtica específica, cap, perquè sí que això, fa un any o així, vam tenir diverses reunions amb les dues conselleries responsables d'aquests ajuts que us comentava, per veure si els podien ampliar un any més, tal i com marca la llei, per a permetre que la gent acabi la tesi amb un contracte de treball. I, bueno, van resultar totalment infructíferes, perquè la convocatòria de l'SFI d'enguany és de 3 anys. O sigui que no confiem gaire.
Doncs veurem què és el que passa en el futur. Laura Esteve, membre del col·lectiu Doctorant de Sant Lluita, moltíssimes gràcies per haver-nos atès per explicar aquesta situació per la qual passen els investigadors científics aquí a Catalunya. Que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
Bon dia. Després de les ensopegades contra el Cádiz i la Juventus, el Barça va tornar a guanyar, va aconseguir els 3 punts en una petita victòria davant el Llevant. No va ser fins al minut 75 quan Leo Messi va fer l'únic gol del partit amb un xut creuat aprofitant l'assistència de De Jong. El triomf permet als blaugranes retallar a 9 punts la distància amb els co-líders, la Real Societat i l'Atlètic de Madrid. I d'altra banda, els de Koeman coneixeran aquest migdia els rivals dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Seran el sorteig que es farà a Nió a partir de les 12.
A la segona divisió, quart triomf consecutiu de l'Espanyol, que es manté segon a 2 punts del líder, que és el Mallorca. Els blanquiblaus es van imposar per un còmode 0-3 al Logroñés. Raúl de Tomàs, al minut 17, va avançar als catalans amb un golaç de falta. El pal va evitar el gol del Logroñés en una rematada de Gorka i Sergi Darder de cap va situar el 0-2 poc abans del descans. A la represa, l'Espanyol va sentenciar amb el tercer gol, obra de Javi Puado, després d'una acció individual. El tècnic Vicente Moreno feia aquesta lectura.
Enganxem 4 partits seguits guanyant, que no hi hem fet encara esta temporada. Seguim ahí, en la part alta, no perdem respecte als equips que estan dalt. Crec que ha sigut un partit on en l'inici pues, s'ha ficat la cosa difícil, especialment perquè el camp estava realment mal i bueno, una vegada més han tingut la capacitat d'encara que duguem una idea pues, anar adaptant-se a poc a poc a les circumstàncies i fins que hem dut el partit on volíem i crec que la segona part ha sigut espectacular.
I una victòria sobre el Cartagena ha permès al Sabadell sortir del descens directe. Els arlequinats van començar perdent amb un gol de Rubén Castro ja a la segona meitat, però la reacció dels vallesans va arribar amb el gol de Guruceta, que feia pujar l'empat al minut 78. 5 minuts després, en pròpia porteria, el jugador del Cartagena, Carlos David, va acabar consumant aquesta remuntada pels d'Antonio Hidalgo. I avui, per cert, a Montilivi, a partir de les 7, també es jugarà el Girona Rayo.
I a la segona divisió B, l'Hospitalet i el Nàstic no afluixen. Els riberencs es mantenen líders gràcies al triomf al Camp del Prat per 0-2 amb un clar protagonista, Manuel Salinas. Va llançar un penal que va acabar aturant Cravioto als 20 minuts de joc i a continuació va ser l'autor dels 2 gols. El Nàstic continua a segon a 1 punt després d'imposar-se per 3-0 al Llagostera, amb 2 gols ja a l'afegit. El primer gol el va fer Gerard Oliva al minut 51 i ja ha superat el 90. Ballesteros i Fullana van completar la golejada. Els tècnics Oriol Alsina dels gironins i Toni Saligrat dels Grana feien aquestes lectures.
La primera part ha sigut molt, molt igualada i a la segona se'ns ha complicat molt en el moment de l'expulsió i el Nàstic ha fet el seu partit. És un equip molt ben treballat, que està molt bé i domina moltíssimes parcel·les.
I un partit que estava molt igualat s'ha desigualat, ja ho hem dit, quedar-te amb un menys. Si ets superior perds aquesta superioritat i si està igualat perds la igualtat. Li dones massa avantatge, en aquest cas, al Nàstic.
A tercera, els líders dels 2 grups han empatat aquesta jornada, però es mantenen al capdavant de la taula. El Cerdanyola no va poder passar de l'empat a 1 al camp del Peralada i l'Europa també va empatar a 1, a Igualada. Té 1 punt de diferència respecte al segon, al Terrassa. I el tercer classificat, el Vilafranca, va empatar amb el Castelldefels als Canyars. Els mariners es van avançar amb un gol de Pedro Bilbao i 1 minut després Sergi Escofet va empatar pels vilafranquins. A 15 minuts del final, Sanku va posar l'1-2 i quan només faltaven 5 minuts, Marimón va fer l'empat en una rematada de cap.
La Gara i el Júnior són els nous campions de la Copa del Rei i la Reina d'Hoquei Herba. Els terrassencs feia 3 anys que no guanyaven el títol. Es van imposar al Club de Campo a la final per 3-2. Només començar, els madrilenys es van avançar, però els agarencs van aconseguir remuntar amb gols de Pau Quemada i Pere Diborra. Això sí, l'alegria va durar poc i al minut 21 Álvaro Tello va tornar a empatar per al Club de Campo. Ja al tram final, Nani Usé va fer el gol de la victòria. És la 19a Copa per a la Gara. I 32 anys després, el Júnior s'ha tornat a convertir en campió de la Copa de la Reina d'Hoquei Herba. Les santcugatenques van superar el Club de Campo per 2-1, equip contra el que havien perdut fins a 7 finals. Mariona Sarraïma va ser l'artífex de la victòria amb els 2 gols de les catalanes. Procedent d'una família històrica dins l'Hoquei Herba, per a la golejadora, guanyar aquest títol després de tantes finals perdudes és una gran fita.
Poques vegades ens ha passat que anem per davant del marcador contra el Club de Campo. Són un equip molt fort i molt potent, que tenen moltes jugadores de selecció, però nosaltres veníem amb molta confiança, molt bons partits, i crec que això és el que ens ha donat un plus per encarar aquest partit de la millor manera possible.
En bàsquet, a la Lliga CB, el Barça es va imposar a l'Obradoiro en un final agònic. El partit va arribar al descans amb un ajustat 39-37 pels gallecs, però els blaugrana, liderats per Calç, van deixar el partit gairebé sentenciat en el tercer quart. Un mal últim període, però, va fer perillar el triomf. Una esmaixada de Brines, quan faltaven 35 segons pel final, va acabar decidint pels de Jessica Vicious, posant el 75-78 final. I a la Leport, el Força Lleida va guanyar per 4 punts l'Osca. Els aragonesos van començar molt forts al Barris Nord amb un triomf per 21-23 al final del primer quart i 31-36 al descans, però els lleidatans van capgirar el partit al tercer període amb un parcial de 22-12. Gran actuació de Buchanan amb 26 punts, 9 rebots i un 37 de valoració. És la quarta victòria del Força Lleida, que puja a la cinquena plaça.
I a l'Hockey Lliga, el Reus es va refer de la desfeta contra el Voltregà de la passada jornada amb un triomf sobre el Palafrugell. Els roig i negres es van imposar per 7-3 en un partit que van dominar des de l'inici i el que van arribar al descans ja amb el 4-1. El Reus es manté tercer, empatat a 26 punts amb el quart, el Lleida, que va imposar-se al Voltregà per 2-1. El Gran Teatre del Liceu reprèn les funcions de La Traviata avui dilluns, després que el Procicat els permeti obrir amb l'aforament al 50% i amb un màxim de 1.000 assistents. Després de suspendre-la perquè la limitació de l'aforament no feia viable l'espectacle, la gran òpera de Verdi torna al Liceu amb prop de la meitat de la seva capacitat. El teatre també complirà les condicions de ventilació reforçada i es garanteixen mesures de control d'aglomeracions.
El tradicional pessebre monumental de Ripoll torna aquest any al Museu Etnogràfic de la mà dels seus creadors, Antoni Colomer i Joan Montmany. Ja l'han visitat els companys de la televisió del Ripollès.
Enguany, però, la maqueta ha patit un canvi per adaptar-se a la situació actual, de manera que les dimensions són menors que en les edicions anteriors per guanyar amplitud als passadissos i evitar les aglomeracions.
Hem hagut de reduir una mica les mides del pessebre, però i la distribució potser és una mica diferent d'algunes cases o d'algunes maquetes. Les principals solen ser al mateix lloc que cada any.
L'any passat més de 4.000 persones van visitar la maqueta i s'espera que, tot i les restriccions actuals, l'afluència continuï pel mateix camí. De fet, s'hi han invertit 3 setmanes de feina, encara que enguany no hi ha cap novetat destacada ni s'ha apostat pel repte de la cerca de figures. La mostra ha anat creixent cada any des de la seva inauguració, amb la incorporació de noves maquetes i rèpliques a petita escala sota l'objectiu, segons els propis artistes, de poder acabar representant tots els pobles del Ripollès.
I en el marc de l'aplec de Santa Llúcia de Puigmal, que es va celebrar ahir, es va poder veure la creu d'art contemporani que llueix des d'aquesta setmana a la parròquia. Es tracta d'una obra de l'artista Gabriel, qui després de passar uns dies amb la família Puig, propietària de la finca on es troba la parròquia, va decidir que volia exposar alguns dels seus treballs a l'ermita romana. Per a l'artista pretén ser una sinergia entre l'antic i el contemporani.
La xarxa de comunicació local.
Emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura. La Diputació de Barcelona dona suport a la cultura del territori. Els espais culturals estan preparats perquè tu en segueixis gaudint. Diputació de Barcelona.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
L'any 1966, la Clínica Monegal de Tarragona va rebre una pacient que havia estat embestida per un tren mentre creuava amb el cotxe un pas a nivell vora Mont-roig del Camp. Es deia Maria Dolors i era la filla de Joan Miró. El pintor va voler agrair les atencions de l'equip mèdic fent-los un present molt especial. Una obra seva, però no una qualsevol. No era un oli sobre llenç, sinó un tapís. Miró primer va pintar l'obra com ho feia habitualment. Després, el llavors jove artista tèxtil Josep Royo va encarregar-se de convertir-la en teixit. El resultat el coneixem com el tapís de Tarragona, una imatge monumental de 4,20 m de llargada per 2,80 m d'alçada que va significar l'inici d'una sèrie de col·laboracions entre Miró i Royo. Avui, però, aquest tapís de Tarragona de Miró no es troba al despatx de cap metge, sinó al Museu d'Art Modern de Tarragona. Situat a la part alta de la mil·lenària ciutat, el museu conté una àmplia col·lecció d'art modern que té el tapís com una de les joies principals, però que es reserva molts més tresors interessants esperant la nostra visita. També és veritat que, segons on visquem ara mateix, la situació sanitària pot fer que ens sigui complicat acostar-nos al Museu d'Art Modern de Tarragona. Però precisament per això, l'equipament va ser totalment fotografiat per poder fer-hi una immersiva visita virtual, passant per totes les seves sales i contemplant-ne tots els racons còmodament des de casa. Visita virtual al Museu d'Art Modern de Tarragona. Al web dipta.cat/mamt a l'apartat visites.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Bon dia. A partir d'avui tornen a obrir els centres comercials a Catalunya i el pròxim confinament de cap de setmana passarà de municipal a comarcal. Són algunes de les mesures aprovades pel Procicat que entren en vigor aquest dilluns.
Després d'ajornaments, també de pressions de sectors professionals i divergències en el si del govern, un executiu que deixa clar que no es tracta d'un canvi de tram de desescalada, sinó de flexibilitzacions puntuals. D'aquesta manera, escassos 10 dies pel Nadal, els centres comercials reobren avui amb aforaments del 30% i també l'obligació de fer un control estricte de fluxos de compradors en accessos i també aparcaments. Sobre aquesta reobertura dels centres comercials, el portaveu de Comertia, Jordi Casas, ha explicat fa uns minuts a la xarxa que, tot i estar contents, aquestes limitacions d'aforament al 30% encara els limiten.
Afecta molt negativament perquè, esclar, com que només tens aquest aforament no pots tenir més gent a la botiga. Per tant, la gent s'ha d'esperar fora, la gent es cansa d'esperar. Vull dir que diguem que l'aforament perjudica la venda, però també ha provocat un altre efecte, i és que la gent es programi bé la seva compra. Vull dir, en comptes d'anar-hi tots després de veure la pel·lícula a la tarda, per dir una cosa, en aquest moment la gent s'està programant, va molt d'hora a les botigues.
Tot plegat són mesures que se situen en el context de desescalada, en el compte enrere cap a les festes nadalenques. D'aquesta manera encapçarem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns, dia 14 de desembre, i al punt de les 9 del matí repassem també altres titulars de la jornada.
Avui obren totes les estacions d'esquí catalanes. Ho fan de manera gradual i també amb algunes restriccions pel que fa a la venda d'abonaments i extremant, evidentment, les mesures de prevenció. A banda dels professionals del sector, hostalers i restauradors del Pirineu també confien que sigui un revulsiu per mitigar en part els greuges de setmanes de tancament. En declaracions al Notícies en xarxa fa només uns minuts, Joaquim Alsina, és el director de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya, ha defensat la seguretat des del punt de vista sanitari d'aquests espais.
L'esquí és una activitat que s'ha de primer a l'àrea lliure, després a llocs on no hi ha contaminació atmosfèrica, en un entorn agradable. Els viatges amb remuntadors, que és un dels punts que podia ser crític, són segurs, són viatges curts, no res a veure amb qualsevol desplaçament en transport públic a una ciutat. A l'aire lliure la gent està molt protegida, nosaltres posem moltes mesures de control i de protecció a les cues perquè hi hagi gent que estigui separada, no es pugui ajuntar.
Empitjoren en les últimes hores tots els indicadors de la pandèmia a Catalunya, menys la velocitat de propagació. Aquest valor ha caigut una centèsima fins al 0,91, a prop del llindar de control. I per contra, han pujat lleugerament el risc de rebrot, els ingressos hospitalaris i els nous positius, que superen els 1.200.
Tres noves defuncions eleven a 49 els residents morts en el brot que afecta la residència de Trem, al Pallars Jussà. Mentrestant, en les últimes hores, també s'ha detectat un altre brot al geriàtric de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès.
Els investigadors catalans denuncien que han de desenvolupar la seva tasca en un context de precarietat laboral, inestabilitat i jornades interminables. Un crit d'alerta que es produeix en un context en què la investigació científica cobra rellevància a causa de la pandèmia.
Un solitari gol de Leo Messi va donar al Barça els 3 punts davant el Llevant. El triomf trenca la ratxa negativa dels de Koeman després de les derrotes contra el Cádiz i també la Juventus. I, de fet, els permet retallar 9 punts la distància amb els primers classificats, que són la Real Societat i l'Atlètic de Madrid.
Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
Passen ara 4 minuts de les 9 del matí. El Notícies en xarxa continua com cada dia fins a les 10, ara ja de la mà de Vanessa Raja. Vanessa, molt bon dia.
Molt bon dia, Thaís.
Avui amb qui parlareu i de què?
Doncs mira, avui és un bon dia per anar a veure... Saps aquella imatge d'uns grans centres comercials el primer dia de rebaixes? Plens amb gent esperant a les portes? Doncs creiem que avui pot passar això als centres comercials perquè, com dèiem, avui serà un dia de... primer dia obert de centres comercials i ho intentarem veure en directe. Aquest a punt de passar, perquè obriran res d'aquí una estoneta, 9:45, la majoria. Però què passa quan obrin les portes? Un gest que feia setmanes que no es veia i que es viu en plena campanya de Nadal. Podran recuperar el temps perdut durant totes aquestes setmanes? Com els afectaran, això sí, les restriccions que encara hi ha sobre ells? De seguida ens ho expliquen els companys de Televisió de Girona, així com també visitarem l'estació d'esquí de Vallter 2000, l'altre sector que també avui pot obrir després d'alguns ajornaments a l'inici de la temporada. Se va de la mà dels nostres companys de Televisió del Ripollès. Això per una banda, i després la conversa tranquil·la serà per analitzar el detall l'informe Estat de la Natura a Catalunya l'any 2020, la radiografia més exhaustiva que tenim ara mateix de l'estat de salut del nostre entorn natural i que la veritat és que no ens deixa gaire bones notícies. En el que portem de segle, des del 2002 fins al 2019, han desaparegut un 25% de les espècies que hi havia al nostre territori, una conseqüència directa del poc respecte que li tenim al medi ambient, un procés de desaparició que va en paral·lel a la situació per la que passa el planeta i que obliga a prendre mesures més que urgents. En parlarem amb Pau Sainz-Talamaza, que és geògraf del Departament de Territori i una de les persones que ha coordinat aquest estudi en el que hi han participat una quarantena d'entitats dedicades a l'anàlisi i a la conservació de la natura. Dit això, anem a posar-nos al dia sobre l'estat de les carreteres. Com estan ara mateix? Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora del matí encara s'arrosseguen diverses incidències, sobretot a la P7, un accident a Montmeló provoca 7 quilòmetres d'aturada sentit Tarragona. Els vehicles que han topat, però, ja estan apartats al voral. I un accident també a la C-17 a primera hora del matí encara està provocant llargues aturades a l'altura de Parets del Vallès en sentit Barcelona. També pendents de la circulació a la C-16. Dos vehicles avariats, un d'ells a Berga, en direcció Manresa, continua tallant un carril i això està provocant circulació intensa en aquest punt. D'altra banda, però, els túnels de Vallvidrera, on està ubicat aquest altre turisme variat, ja recuperada la circulació dels dos carrils, però encara amb retencions d'entrada a Barcelona. I pel que fa també als accessos de la ciutat barcelonina, també tenim problemes, és hora punta, retencions habituals a la pota nord d'entrada des de les 31 a Badalona, i a la pota sud també trobarem densitat en l'enllaç de la P7 amb la B23, com també en els punts d'accés a la ciutat de Barcelona, l'autovia 2, la B23 i la C32. També a les dues rondes de Barcelona queden ara aturades en tots dos sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I ara fem un cop d'ull a la previsió del temps. Com sempre, des del Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, arrenquem la jornada i ho fem parlant de la presència de força núvols mitjans que ens estan acompanyant a hores d'ara i que ho aniran fent al llarg del dia. Aniran arribant aquestes bandes de núvols alts i mitjans i que en conjunt deixaran el cel mig ennuvolat. Tot i això, a partir de migdia també arribaran alguns núvols més compactes, més baixos, que afectaran sobretot a l'oest del país, especialment en punts del Pirineu i del Prepirineu. I, de fet, aquí també s'iniciaran les primeres precipitacions de caràcter feble. D'altra banda, al llarg de la tarda, també es formaran núvols baixos en punts de litoral i prelitoral, que deixaran el cel una miqueta més ennuvolat i també no es descarta que puguin deixar alguna precipitació feble. Cal destacar que ja de cara al final del dia, aquesta precipitació que arriba per l'oest del país també s'anirà estenent a d'altres indrets. Pel que fa a la temperatura, arrenquem el dia amb una temperatura més alta respecte a la d'ahir en aquesta mateixa hora, excepte cap al terç sud, on sí que l'ambient és una miqueta més fred. Però tot i això, de cara al migdia la màxima tornarà a enfilar-se fins als 16, puntualment 17 graus en punts del litoral, més baixa cap a l'interior, tot i que en alguns sectors podrà enfilar-se fins als 12 i 13 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa.
Continguts en xarxa.
Apostes en xarxa.
La història del convent de Sant Domènec de Peralada comença segurament a la segona meitat del segle XI, quan va ser fundat per un orde de frares agustins. Quatre segles després, quan aquest orde es va extingir, el convent va passar a ser ocupat per frares dominics fins als moviments anticlericals de 1835. Actualment només en queda un espectacular claustre romànic que presideix el jardí de l'actual centre de turisme i museu de Peralada. En un any més normal que aquest 2020, aquestes instal·lacions haurien estat l'escenari de la 8a Mostra d'Art de Peralada, una exposició d'artistes plàstics de quilòmetre zero. La pandèmia ho ha fet impossible, però ha permès que aquesta mostra es virtualitzés i ara hi puguem accedir tots des d'on vulguem a través d'internet. Així podrem veure des de qualsevol dispositiu les 53 obres dels 23 artistes participants. Però és que a més d'aquesta 8a Mostra d'Art de Peralada, el Centre de Turisme Cultural Sant Domènec també ofereix en el mateix format tres exposicions més. Out of Place, de la il·lustradora i dissenyadora Maria Alzamora, Zero Absolut, on Júlia Olivella il·lustra una sèrie de poemes de David González, i segona lliçó, Vida senzilla, que és un seguit de dibuixos de la il·lustradora Anna Contreras Malamar. Exposicions virtuals del Centre de Turisme Cultural Sant Domènec de Peralada. Si aneu al web visitperalada.cat, les trobareu a l'apartat per fer esdeveniments.
Totes les hores compten.
Vivim-les més junts que mai.
Hem parat la millor taula de Nadal.
La següent hora parlarem de sopes i en prepararem una escudella de Nadal.
Apujarem la música per fer-te costat.
Ens emocionarem amb els clàssics d'aquestes festes.
Que vol dir ASC?
Àngel de segona classe. Sóc el teu àngel de la guarda.
Ens felicitarem per ser el 2021.
Com sempre, seguirem l'actualitat de ben a prop.
La velocitat de propagació a Catalunya baixa per segon dia consecutiu.
Les ràdios locals, passem les festes amb tu.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
Avui hi ha dos punts d'interès pel que fa a la relaxació de les restriccions d'accessos a causa de la pandèmia. Com ja us venim explicant des de primera hora, centres comercials i estacions d'esquí obren a partir d'avui. Els primers reobren després de gairebé dos mesos amb les portes tancades i els segons comencen la temporada més tardana que es recorda dels últims anys. Marxem fins al Ripollès, comarca que, per cert, té un dels índexs de rebrot més alt de Catalunya, i en concret anem fins a l'estació de Baiter 2000, on hi tenim en Jordi Amerita i en Xavi Pujol, companys de Televisió del Ripollès. Xavi, què doncs no. Sembla que no tenim el Xavi, no tenim els companys de Televisió del Ripollès. Els teníem fa un moment, però ja sabem que la tecnologia no sempre ens va a favor en aquest sentit, però és una connexió amb la qual volem comprovar, diguéssim, de primera mà, aquest primer dia d'esquiada. També és cert que és un dilluns laborable, la qual cosa volem pensar que molta gent tampoc hi haurà, però en tot cas sí que és cert que és un punt d'inflexió a la temporada i que, per tant, és un dia important per a aquestes estacions d'esquí. En tot cas, intentarem recuperar aquesta connexió de seguida que sigui possible amb els nostres companys de Televisió del Ripollès. En tot cas, un altre dels canvis aprovat pel Procicat justament de cara a aquesta setmana és que el confinament de cap de setmana passarà de municipal a comarcal. De fet, això, més l'obertura dels centres comercials, més l'obertura de les estacions d'esquí, que ara dèiem, són les mesures més destacades aprovades pel Procicat i que entren en vigor aquest dilluns en la desescalada que marca el compte enrere cap a les festes de Nadal. Finalment, i després d'ajornaments i de desavinences, en el si del govern s'ha pactat aquesta fórmula que relaxa les restriccions sense avançar directament un canvi de tram. Podríem dir, en certa manera, que és una modificació de l'actual tram, és una fase 1 i mig, per dir-ho així, que ja ens hi vam trobar amb l'anterior desconfinament. Anem a repassar els detalls en la següent crònica de la nostra companya Norma Lebrero.
Una setmana i mitja abans de Nadal, els centres comercials podran obrir portes aquest dilluns. Ho hem de fer amb aforaments del 30% de les botigues que tinguin accés des de l'aire lliure, com els comerços tancats, garantint una bona ventilació. S'hauran de fer controls dels fluxos de gent, especialment els accessos i aparcaments. Les zones recreatives i de descans han de continuar tancades. Per facilitar les compres nadalenques, també s'ha decidit relaxar el confinament perimetral de cap de setmana. A partir de divendres, la mobilitat estarà permesa dins la mateixa comarca, de 6 del matí a 10 de la nit, ja que es manté el toc de queda. També és vigent encara la restricció d'entrada i sortida de persones de Catalunya, excepte per causes justificades.
I encara més qüestions vinculades precisament a aquestes circumstàncies, perquè el relaxament de mesures coincideix també avui amb el tret de sortida de la temporada d'esquí a Catalunya. Com dèiem, finalment les estacions han decidit obrir a partir d'avui les instal·lacions, per bé que ho fan encara amb algunes limitacions, com per exemple que afecten a la venda d'abonaments i extremant totes les mesures de prevenció. Entre les estacions que obriran hi ha la de Becaire-Beret. Més detalls amb la Laura Rodríguez des de Lleida Televisió.
L'obertura serà gradual i per poder esquiar caldrà comprar el forfet en línia i de manera anticipada per evitar cues a les taquilles. També s'haurà de portar mascareta als telecadires i telecabines i respectar les distàncies de seguretat. El sector turístic del Pirineu es mostra optimista i confia que a partir d'ara es dinamitzin les reserves, sobretot de cara a les vacances de Nadal. Tot i això, els hotelers consideren necessari aixecar el confinament de caps de setmana, ho explica Núria Vidal, portaveu de l'Associació d'Hotels i Càmpings de Cerdanya.
Ens falta només que es mogui el confinament municipal i comarcal, que és el que estem desitjant i esperant de totes i que ens arribi el més aviat possible.
Recordem que al Pirineu les estacions d'esquí generen un impacte econòmic d'uns 370 milions d'euros i donen feina a unes 3.000 persones.
I per cert, una de les estacions d'esquí que ja va anunciar en el seu moment l'obertura pel dia 11 de desembre, per tant per divendres passat, era Becaire-Beret, i la veritat és que després tot plegat es va haver d'ajornar per les circumstàncies adverses i pel fet que el Procicat no acabava d'aprovar l'obertura d'aquestes estacions d'esquí. Finalment sí que podrà ser aquesta obertura i en tot cas d'aquesta manera podran començar a recuperar una miqueta la temporada i també, per què no dir-ho, els jocs de feina que s'havien quedat en un ERTO. També val a dir que no serà una temporada habitual ni normal pel que fa a aquestes estacions d'esquí, però també és cert que les estacions estan en una molt bona situació, les pistes estan en un estat òptim i, en tot cas, veurem si poden recuperar el temps perdut amb la campanya de Nadal. Anem a veure com pinta la temporada, en aquest cas, per Becaire-Beret.
Les pistes d'esquí araneses ja escalfaven motors per inaugurar la temporada de neu. Ho faran aquest dilluns amb 13 remuntadors a l'àrea de Baqueira que ofereixen uns 36 quilòmetres esquiables. L'obertura de l'estació és una bona notícia pel territori. Tanmateix, davant les bones dades epidemiològiques de l'Aran i per poder fer efectiva la reactivació econòmica, el govern aranès ha demanat a la Generalitat l'aixecament de les restriccions de mobilitat durant el cap de setmana. Maria Vergés és la síndica de la Vall d'Aran.
L'obertura de les estacions d'esquí doncs és una bona notícia. Sabem que no serà un hivern típic i que el Covid ens condicionarà molt. El que farem avui mateix és fer arribar la demanda a la pròpia Generalitat perquè aixequi les restriccions del cap de setmana.
De moment, el que sí que ha aixecat la Generalitat és la restricció de mobilitat per municipis durant el cap de setmana, que passarà a ser comarcal a partir de divendres vinent.
I ara si intentem recuperar aquesta connexió que teníem pendent amb els companys de televisió del Ripollès, des de Setcases, des de Vallter 2000, des d'una d'aquestes estacions que avui obre la temporada, i tenim el Jordi Amerita. I ara sí, et veiem. Xevi, què tal? Molt bon dia, Xevi Pujol, explica'ns.
Molt bon dia, doncs des d'aquesta estació, la més oriental del Pirineu, que com veieu la cobertura, evidentment estem en una zona de muntanya, doncs també pot fallar una miqueta. Una estació que ha obert avui les portes i que ja està rebent els primers visitants. Hem vist, quan hem accedit amb el cotxe aquest matí, doncs controls d'accés a l'aparcament d'aquesta estació de Vallter 2000, que si no tens el forfet, perquè en aquest cas doncs, una de les mesures que s'han aplicat a les estacions és que s'ha de comprar el forfet obligatòriament de forma anticipada i a través doncs, online, a través de la web, doncs si no tens el forfet no et deixen passar a l'estació. I per saber més mesures de les que han implantat doncs, aquí en aquesta estació de Vallter 2000, tenim nosaltres l'Enric, el director d'aquí de Vallter 2000, que ens explicarà una mica, Enric, doncs, què ha de saber la gent que vulgui venir a esquiar, perquè veiem ja els primers visitants que s'han animat aquest dilluns, però suposo que de cara que avanci la setmana, el cap de setmana ha de venir més gent. Què ha de saber qui vulgui venir aquí a esquiar?
Hola, bon dia. Bé, primer de tot, que bé, per compliment de la normativa i per seguretat, el que s'ha fet és limitar l'aforament. Com bé has dit tu, nosaltres posem a la venda cada dia 250 forfers de dia, més els que puguin haver-hi de compra de temporada, no? D'aquesta manera, controlem l'aforament aquí dalt, accedeix a l'estació només, exclusivament, qui tingui el forfer. Aquest forfer es compra online, a la botiga online que tenim a la nostra pàgina web, a les aplicacions, i la veritat és que això ens dona doncs, la seguretat de que en tot moment sabem qui i com i què estan fent a l'estació la gent que ens visita, no?
Dèiem que aquesta setmana era una mica la prova per poder veure que tot aquest nou funcionament doncs funcionava de veritat. Veiem ja la primera gent que arriba fins aquí. Suposo que nervis, però també bones sensacions, no? Perquè la gent ja s'està acostant fins aquí a fer les primeres baixades, oi?
Sí, la veritat és que estem molt contents d'haver pogut obrir. Tenim l'estació prou bé. La veritat és que jo crec que la gent que vingui i gaudirà. I sí, sí, com bé deies tu, la veritat, amb moltes ganes. Els nervis són els mateixos de cada temporada el primer dia de l'obertura, però bé, hem tingut molts dies per preparar-nos. La veritat és que ho tenim molt bé i estem contents.
Ja per últim, Enric, aquí a les zones on més aglomeració pot haver-hi potser són el tema del lloguer del material, el tema de restauració. En aquests punts també hi haurà doncs, un aforament, no?, que la gent ho ha de tenir molt en compte. Heu ficat cartelleria per tot arreu per anar-ho indicant, no?
Sí, sí, hem posat totes les tanques aquests sense barriers, tipus un aeroport, per entendre'ns, per separar i per gestionar les cues que es puguin produir. En el forfer, si aconseguim que cada vegada més gent disposi doncs, del forfer recarregable, això ja evitarà inclús que passin a validar el forfer complet online. La restauració té la seva normativa. Terrasses és aforament sense límit i a l'interior és 30, es passarà al 50. El lloguer d'esquís vigilarà tant com es pugui, tant a fora, que hi hagi la distància de seguretat, com a dintre, doncs la gent que puguin coincidir en un moment donat, si són nucli familiar, si no ho són. Bé, és adaptar-nos a la normativa actual que hi ha amb diferents coses i intentar posar-ho molt fàcil a la gent, recordar per megafonia seny, i la veritat és que estem a l'aire lliure, aquí estem perquè la gent gaudeixi i hem de mirar d'aconseguir-ho.
Moltes gràcies, Enric, per aquesta última hora des de Vallter 2000, una de les estacions d'aquesta Associació Catalana d'Esports de Muntanya i d'Estacions d'Esquí de Muntanya, que han pogut obrir avui després d'aquest acord amb el govern i que ja, com veiem, tenen els primers visitants.
Doncs visitants afortunats, per cert, perquè un dilluns laborable que puguis pujar a esquiar, la veritat és que és afortunat, perquè molta gent no creiem que hi hagi, veiem algunes persones, però diguéssim que l'afluència no està sent massiva, ja veurem què és el que passa al cap de setmana, tot i que és hi haurà confinament perimetral comarcal, o qual cosa no tothom que vulgui podrà pujar a esquiar. En aquest cas, els privilegiats sereu els del Ripollès, per exemple, que tindreu les estacions d'esquí, en aquest cas la de Vallter, per exemple, per vosaltres sols. Xavi, moltíssimes gràcies per aquesta connexió, per aquesta entrevista, que vagi molt bé.
Gràcies.
I molt bon dia. Més coses de l'actualitat. Ens fixem, per exemple, en la feina que fan dues entitats i que faran en les properes setmanes. Són els Amics de la Gent Gran i la Creu Roja, amb el suport de la Diputació de Barcelona, que han llançat dues campanyes per trobar voluntaris que vulguin acompanyar els avis i àvies que viuen sols. La pandèmia ha agreujat la situació de solitud no volguda. Es calcula que a Catalunya afecta més de 175.000 persones grans, i ens ho explica en aquesta crònica la nostra companya Laura Ribas.
Senyora Pilar, bon dia, com estem?
És una de les voluntàries de la Creu Roja que acompanya telefònicament un dels 5.000 avis i àvies que ha atès l'entitat durant aquest any només a la demarcació de Barcelona. Un 2020 en què l'atenció presencial a les persones grans s'ha reduït a mínims, però on l'acompanyament emocional per part dels voluntaris és més vital que mai.
El que fan en aquestes persones és tranquil·litzar-los a través de les trucades, parlar-les d'altres temes que no siguin només la situació de Covid, parlar de que la vida continuarà després, de totes les coses que farem quan ja tot això acabi, perquè vegin un futur.
A través de la campanya Grans Lovers, Creu Roja i Diputació de Barcelona volen atraure més voluntaris, especialment joves, per acompanyar els avis que es troben en una situació de solitud no volguda. Abans de la pandèmia, a Catalunya ja hi havia més de 175.000 persones grans en aquesta situació.
Molt lloable la feina que fan aquestes dues entitats per tal de procurar que aquesta gent, persones grans, avis i àvies que viuen sols, intentin passar un Nadal el més digne possible. I també avui, encara a aquesta hora, estem pendents d'actualitzar la tendència d'aquest dilluns pel que fa a dades. El cert és que les dades relatives a la Covid han experimentat un repunt en les últimes hores a Catalunya. L'únic indicador que millora és la velocitat de propagació, que baixa lleugerament. En concret, aquest valor ha caigut una centèsima fins al 0,91, un fet que l'acostaria al llindar òptim per un canvi de tram en la desescalada. Malgrat tot, el risc de rebrot ha pujat 4 punts després de dies de descensos consecutius i ara es troba a 171. El nombre de positius continua superant amb escreix l'objectiu fixat per Salut i se n'han diagnosticat més de 1.200 en un sol dia, elevant el total a Catalunya per sobre dels 326.000. Pel que fa a les defuncions, se n'han notificat 41 més. Així mateix s'han sumat una cinquantena d'ingressos hospitalaris i s'han ocupat 5 nous llits a les unitats de cures intensives i ja en són 338 els pacients que estan a les UCIs. I a tot això, el Departament de Salut continua amb l'estratègia de cribratges massius per detectar, sobretot, persones asimptomàtiques. Avui aquests cribatges comencen a la Bisbal, al Baix Empordà, i es faran durant 3 dies, fins dimecres. Més informació des de Televisió de Costa Brava.
Salut fa un cribatge massiu de 3 dies a la Bisbal per trobar asimptomàtics de Covid-19 i tallar les cadenes de transmissió del virus. Les proves es fan a majors de 16 anys entre aquest mateix dilluns i dimecres al pavelló firal de la capital del Baix Empordà. Avui l'horari serà de la 1 de la tarda a les 8 del vespre i el dimarts de les 9 del matí a les 5 de la tarda, el dimecres de la 1 de la tarda a les 8 del vespre. Fons de Salut han explicat que han pres la decisió per l'alta incidència que té el virus a la ciutat. S'analitzarà amb el test antigènic ràpid. El cribatge massiu té la col·laboració de l'Ajuntament de la Bisbal i els serveis de salut integrals del Baix Empordà i compta amb la presència de voluntariat de protecció civil. L'Ajuntament recomana utilitzar els aparcaments habilitats al camp de futbol i al camp de futbol vell prop del pavelló d'esports. Les proves per la detecció de la Covid-19 a les persones amb símptomes es continuen fent, com fins ara, als centres d'atenció primària. Aquest és el segon cribatge que es fa al Baix Empordà després del que es va fer a finals d'octubre a Palafrugell, amb més de 1.500 persones analitzades i una setantena de positius detectats.
I ens quedava pendent encara una connexió, la de Televisió de Girona, l'Espai Gironès, un dels centres comercials que a partir d'aquesta hora obrirà portes després de 7 setmanes d'estar tancat. Això sí, serà després d'aquesta pausa. 3 minuts i tornem de seguida. Fins ara.
Notícies en xarxa. L'actualitat de més a prop.
La xarxa de comunicació local.
You've been feeling blue for a long time. It seems that nothing can make you smile. It happens when you search what you cannot find. I can feel the energy of your vibes, learning from the scars of all your fights, longing for the things that make you shine. 'Cause you are young, don't waste your days about it. Don't waste your days about it. You're not alone, don't break your head about it. Open up and let it out. Yesterday, I always thought there is no point in living that way. Wait.
Xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Vanessa Raja.
Avui és dilluns, és 14 de desembre, dia important, com dèiem, per molts espais que han estat tancats durant setmanes, com és la qüestió dels centres comercials. No ens passi per alt que estem en plena campanya de Nadal. 7 setmanes tancats en una campanya que per ells és la més important de tot l'any i a partir d'avui intentaran recuperar el temps perdut i també molts llocs de feina que s'havien quedat en un ERTO o com a mínim s'intentarà. És evident que no serà una campanya normal i que caldrà veure ara quina és la reacció dels compradors. Marxem fins a Girona, en concret cap a l'espai gironès on hi tenim l'Anna Gibernau i el Dani Vilà, en aquest cas, per veure pràcticament minut a minut com va aquesta obertura de portes, perquè si no ho han fet ja deuen estar a punt de fer-ho, no, Dani? Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, sí, Vanessa. Doncs mira, una pràctica que durant moltes setmanes no han pogut fer els treballadors, els 800 treballadors que estan aquí treballant a l'espai gironès. Hem vist com anaven arribant i just a aquesta hora és quan està prevista que puguin reobrir aquestes botigues. Com dèieu, després d'aquestes 7 setmanes, 122 botigues que ara sí que podran obrir. Fins ara hi havia una vintena de les botigues essencials que havien pogut mantenir oberta la seva activitat, però aquestes 800 treballadors d'aquí de l'espai gironès avui sí que poden recuperar la seva activitat habitual, i aquestes més de 120 botigues, segur que qui també n'està content és el gerent de l'espai gironès que ens acompanya, en Pau Jordà. Suposo que és un dia com a mínim d'alegria poder tornar a veure l'espai gironès a ple funcionament, amb les llums en el que fa molts dies que les teniu a punt, però que pràcticament els visitants, els clients no les han pogut veure.
Sí, a veure, molt contents de poder reobrir, realment ja des de dissabte al dematí que pràcticament una hora després de l'anunci ja hi havia locals que estaven arribant a començar a posar les botigues a punt. Per tant, molt contents de poder reobrir, de que tota aquesta gent pugui tornar a treballar, perquè al final aquesta és una part important, i esperem que poder recuperar el que puguem, però insisteixo, molt contents, a punt per complir totes les mesures: distància, mans, mascareta, control d'aforament en temps real per complir aquest 30%. Ara parlàvem amb dos arrendataris de restauració que també em deien que estaven molt conscienciats, per tant, molt contents, a punt, i esperem tenir una bona campanya del que queda de Nadal.
Suposo que va ser una doble bona notícia el dissabte, perquè a més de permetre l'obertura, que és bàsic per l'activitat, a més, el cap de setmana no hi haurà el confinament municipal, això és important. Vosaltres esteu situats just en el municipi de Salt i per tant només hi hauria aquestes 30 i escaig mil persones que hi podrien venir. En canvi, el cap de setmana serà aquest confinament comarcal i per tant tota la comarca del Gironès, això vol dir doncs Girona, vol dir Quart, vol dir Caçà, vol dir Llagostera, que per tant suposo que això és important per garantir una bona activitat just pocs dies abans de Nadal.
Sí, evidentment, el fet de que al cap de setmana també hi hagi confinament comarcal i no municipal és una bona notícia, i és una cosa que d'alguna forma també ens permetrà poder mantenir un cert ritme d'activitat durant el dissabte i durant el diumenge, que recordem també és un dels festius d'obertura. Per tant, també celebrem aquesta mesura i contents de que es posi en pràctica.
No sé si ara que us han deixat reobrir, si encara s'entén menys, perquè a nivell de salut els responsables responsables de salut admeten que la situació no ha millorat i que, per tant, es fan concessions a l'economia, i no sé si encara fa doncs, menys explicable que durant aquestes 7 setmanes us hagin tingut tancats a vosaltres amb diverses protestes, amb diverses posant sobre la taula que per què uns centres comercials amb una sola porta, però amb milers de metres i, per tant, amb una capacitat gran, podien tenir oberts. No sé si encara s'ha vist més aquesta incongruència.
Sí, nosaltres la veritat és que no ho hem entès. Hem tingut diverses reunions al mes al nivell amb els responsables del govern del senyor Aragonès i amb la senyora Vergés. La veritat és que no ho hem acabat d'entendre. Per quin criteri es deixava obrir un Corte Inglés, es deixava obrir un Ikea, es deixava obrir un Leroy Merlin o un MediaMarkt i no podíem obrir els centres comercials? Perquè realment, si el tema és un tema de salut, la mobilitat que pot aportar un Ikea segurament serà molt més gran que la que pugui aportar ja no un espai gironès, sinó a la Maquinista o Diagonal Mar de Barcelona. Per tant, no ho acabàvem d'entendre, i menys amb totes les mesures que tenim posades en pràctica. Nosaltres hem invertit 190.000 euros, que ha pagat la propietat de la seva butxaca, que no s'han repercutit als arrendataris, perquè vam entendre que no era el moment de repercutir això als arrendataris, i amb totes aquestes mesures, amb distància, amb mans, mascareta, tot el que he dit abans. Per tant, no ho acabàvem d'entendre. En fi, lo important creiem que és mirar endavant i seguir i intentar tenir una millor campanya de Nadal possible.
Dèiem, aquesta campanya de Nadal, què els expressen les botigues des de dissabte, des de que es va saber que podien reobrir? Estem a 14 de desembre, per tant, a molt pocs dies del 24-25, encara 3 setmanes fins a Reis. Quines sensacions hi havia de dir, podrem recuperar força part de la temporada perduda, tenint en compte que el Black Friday ja és del passat?
Sí, esperem que sí. Quan acabi ho quantificarem tot. El Black Friday es va perdre, insisteixo, aquesta és una obertura que arriba 3 setmanes tard, és igual, ja no hi ha marxa enrere, però bueno, esperem poder recuperar el màxim possible de la campanya de Nadal i Reis i poder començar bé la campanya de rebaixes. Per tant, és qüestió de mirar endavant. Les botigues dissabte estaven molt contentes, sobretot hi havia molts missatges de WhatsApp, algunes trucades, però sobretot moltíssims missatges de WhatsApp el dissabte entre 10 i 11, va ser una bogeria, i per tant hem de seguir endavant, mirar endavant, tots molt contents, intentar fer les coses molt bé, això és molt prioritari, la seguretat de tothom, i esperem que sigui així.
Doncs ja heu sentit a Pau Jordà, optimisme que ja hi havia dissabte, i segur que avui tothom qui entri a través de les mascaretes veuran la rialla a través dels ulls d'aquest optimisme, d'aquestes ganes de poder reobrir i tornar a la seva activitat habitual, que és estar oberts i poder vendre tot allò que venen.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
I seguim amb més qüestions d'actualitat. Covid a banda, mesures restrictives a banda, ens volem fixar amb un titular que vam conèixer fa pocs dies i que realment és d'aquells que ens hauria de fer reflexionar a tots plegats. Catalunya ha perdut en el que portem d'aquest segle, entre el 2002 i el 2019, per tant en 17 anys, un 25% de la seva biodiversitat, o sigui, una quarta part de les espècies que viuen o vivien al nostre territori. Són flora, fauna, hàbitats que ja no es podran recuperar, però no són una excepció, perquè aquesta és una tendència generalitzada a tot el planeta, segons s'explica a l'informe Estat de la Natura Catalunya 2020, i que posa xifres a una situació d'emergència global. Un informe que, per cert, és el treball col·lectiu de més de 40 entitats de referència en l'estudi de la natura al nostre país. En parlarem en els propers minuts amb un dels seus coordinadors, en Pau Sainz de la Maza, és geògraf del Departament de Territori, una de les persones que signa, que ha coordinat aquest estudi. Molt bon dia, per cert, Pau.
Bon dia.
Com estàs?
Bé.
Estudi exhaustiu amb moltíssimes dades, uh-huh, i que crec que és inèdit al nostre país. No teníem un treball tan ampli i tan exhaustiu sobre aquesta radiografia del nostre entorn natural, no?
Sí, correcte. Teníem algun antecedent de fa molts anys, però recentment no hi ha cap estudi d'aquest tipus, i per tant és veritat això que dius, i bueno, estem molt contents d'haver-ho pogut portar a terme. No estem tan contents dels resultats, però bueno.
Ara en parlem. Per posar-nos una mica sobre el terreny, expliquem, quan ens referim a biodiversitat, de què estem parlant?
Bé, és la natura viva que tenim a Catalunya, tot i que en aquest estudi també parlem en algun moment de la geodiversitat, que és la riquesa geològica d'aquest país, també. però en biodiversitat doncs, són totes les espècies de fauna i flora que tenim a Catalunya. Només un matís amb això que heu explicat, hem perdut el 25% de les poblacions de les espècies de fauna i flora. És diferent, és, una cosa és perdre el 25% de les espècies i una altra és el 25% de les poblacions, és a dir, el número, si teníem 100, doncs ara tenim 75 poblacions d'aquest, és a dir, individus de determinades espècies. Això també és molt greu. Evidentment l'altre també seria molt greu, és a dir, que haguéssim perdut un 25% de les espècies, que s'haguessin extingit 25 de cada 100, per exemple.
Per tant, que hi ha espècies que encara es mantenen, però la població és menor. Hi ha menys exemplars, la qual cosa les posa en risc, evidentíssim.
També n'hem perdut alguna, d'espècie, però...
Ara en parlarem. Uh-huh. En tot cas, les xifres sí que és cert que són impactants. Estem parlant d'un 25%, en molts pocs anys, a més, perquè del 2002 al 2019, la qual cosa, a priori, sembla un percentatge, una quarta part, sembla moltíssim.
Sí.
Ho és, suposo.
Sí, és molt... I és preocupant perquè la pèrdua del número d'individus afecta a tot l'ecosistema, i el funcionament de l'ecosistema, i segurament és el que ens hauria de fer preocupar més. És així.
Us ha sobtat aquest resultat a mesura que anàveu fent l'estudi? Us esperàveu que sortiria això?
Sí, la veritat és que sí, la gent que estem treballant amb la conservació de la natura en els darrers 20 anys ens ho veiem a venir, perquè teníem algunes dades ja que ens anaven indicant això. El que passa que quan ajuntes, fas l'esforç de durant un any i mig, dos anys, de recollir totes les dades que tens disponibles, analitzar-les bé, encara te n'adones de realment doncs, allò que creies que realment estava passant, perquè tenies algunes dades que t'ho indicaven, doncs te n'adones que la magnitud de la tragèdia és efectivament greu, no?
Anem a parlar d'espècies concretes, perquè algunes han patit més que d'altres. Després ja parlarem del per què. Què estem fent malament, que segur que estem fent coses malament, perquè si no això no passaria.
Sí. També estem fent algunes coses bé.
També les explicarem.
L'informe també ho diu.
També les explicarem, que és important també abordar inputs positius a tot plegat. Però quines poblacions són les que més han patit pel que fa a la desaparició d'exemplars, vaja.
Sí. Mira, per exemple, en els ambients aquàtics d'aigües continentals, els nostres rius, els nostres llacs, etc., doncs aquí la situació és especialment dolenta. Aquí no ja és el 25, sinó que s'apropa al 50% de les poblacions de les nostres espècies, no? Aquí hem de pensar que, malgrat que hi ha hagut un esforç importantíssim des dels anys 80, 90, en tota la feina que s'ha fet des de l'ACA en la depuració de les aigües residuals. Si no s'hagués fet això, la debacle hauria estat encara pitjor. Vull dir, per tant, bé, aquesta és una bona notícia, el que passa que ni tan sols havent millorat la qualitat de les aigües, això s'ha pogut parar, no? Per què? Perquè, home, estem fent un aprofitament molt intensiu de les aigües continentals. I després hi ha hagut, especialment, també això afecta moltes espècies, però en els rius també molt, és l'arribada d'espècies exòtiques. Pensa que de les espècies que trobem als nostres rius, la gran majoria d'ara que trobem no són autòctones. I bueno, espècies que venen de fora tenen un impacte sobre les que tenim aquí i de vegades les perjudiquen molt, porten malalties, etcètera, no?
Per tant, les espècies invasores, que li diem
espècies invasores, correcte,
que és l'expressió correcta, ens estan fent molt de mal, llavors poca cosa de bona, de bo aporten al nostre ecosistema.
És un signe dels nostres temps, és a dir, tenim un món global, el comerç ja sabem tots que va amunt i avall, la pandèmia també ens ha ensenyat, no? que el que passa a la Xina al cap de unes setmanes ho tens aquí, no? I això és el nostre món. Segurament seria un dels aprenentatges que ja sabem fa molt temps que hem de controlar millor tot el comerç en general, perquè a vegades les espècies exòtiques arriben amb un comerç de plantes que ni t'ho esperes. D'altres vegades és més doncs, el comerç d'espècies que es fan servir per part de, com a mascotes, i que la gent al final pues, algú se li escapa, etc, etc.
O de forma irresponsable.
O de forma irresponsable directament, quan la tortuga es fa gran, doncs la deixo... No, clar, això no pot ser.
Hi ha una qüestió que a mi m'ha cridat molt l'atenció d'aquest informe, és les papallones. Moltíssima població de papallones ha desaparegut en aquests anys. Què ha passat?
Segurament, clar, en tot això el que ens adonem encara més amb aquests estudis és que a la natura tot està connectat, no? A la natura, i nosaltres som natura, no? I tot està connectat, i per tant no només hi ha un factor que ho explica, sinó són diversos a la vegada, vale? Diversos. Hi ha un molt important, que és el canvi d'usos del sol, és a dir, venim d'un segle XX que anem abandonant l'agricultura, per exemple, les activitats agrícoles han patit un doble procés. Hi ha un procés d'intensificació en els llocs més plans, més fàcils de conrear, de tenir ramaderia, i en canvi hem anat abandonant les zones de muntanya i mitja muntanya on aquestes activitats costaven més de fer pel pendent, per les situacions, no? Llavors, en aquestes zones de mitja i alta muntanya que hem anat abandonant, no?, les activitats agrícoles, s'han anat embosquinant. Per tant, hem perdut zones de prats, de pastures, on les papallones realment es troben millor, són més abundants en espais oberts, tots ho sabem, no? Si vas a un prat, normalment trobes més papallones, hi ha més flors. En canvi, al bosc, sí que hi ha algunes papallones especialistes del bosc, però són moltes menys. Llavors, clar, aquest procés d'embosquinament porta que les espècies d'espais oberts vagin decaient, no? Hi hauria altres factors, tot el tema de pesticides, l'augment de la intensificació agrícola ha portat de la mà una intensificació, un ús més gran de pesticides. I això tampoc és bo per les papallones i d'altres invertebrats.
Estic pensant en paral·lel, no sé si té res a veure, amb l'impacte que té el tema de les abelles, la desaparició de les abelles, no sé si en paral·lel podem fer una metàfora també amb les papallones pel fet de que desapareguin aquestes espècies. L'impacte que això té, i sembla mentida, però l'impacte que això té en el desenvolupament d'altres espècies o plantes, pol·linització, podria anar en paral·lel, per exemple?
Exacte. Sí, sí, el que passa que, clar, de les papallones tenim dades perquè tenim un sistema de seguiment des dels anys 90 que el fem en col·laboració, el fa el Museu de Ciències Naturals de Granollers, que ha sigut un dels col·laboradors d'aquest estudi, i tenim les dades. En altres pol·linitzadors, com les abelles, tenim ganes també d'engegar un programa de seguiment, perquè és el que dius tu. Tenim la certesa que això està afectant a les abelles, no només les abelles de la mel, que serien com una espècie d'abella, però hi ha moltes més espècies d'abelles salvatges que no coneixem, més d'un centenar, si no m'equivoco, ara potser m'equivoco, però més d'un centenar d'espècies, a part de l'abella típica de la mel que coneixem tots, que segurament estan patint una regressió semblant a les papallones. Tant de bo en els propers anys podem engegar un programa que ens ho acabi de donar dades.
Encara no s'ha estudiat a fons, perquè fa molt que es parla de la desaparició d'aquestes espècies i que les hem de protegir per la importància que tenen per l'ecosistema. Sorprèn que no s'hagi aprofundit en el tema.
Sí que s'estudien, però en canvi el que no tenim són dades generals, per exemple de Catalunya o de molts altres països. I el seguiment d'aquestes espècies és més complicat, és més complicat encara, perquè a vegades per diferenciar entre espècies, calcula, més d'un centenar, de vegades la diferència és molt, és molt petita de veure i costa, no? En canvi, amb les papallones, gràcies a aquest problema que tenim més d'un centenar de voluntaris arreu de Catalunya, hi ha una certa tradició, i les papallones, home, és més fàcil. Pots agafar-la, fer-li una foto, i si no saps ben bé quina és, la deixes anar i a casa ho mires ben bé i quina és.
Anem a parlar de la doble cara de la moneda, les coses que fem malament i les coses que s'estan fent bé. Coses que s'estan fent malament, ja n'has dit una, del fet de l'abandonament dels conreus, l'abandonament dels camps, l'assilvestrament segurament d'algunes zones que fa que determinades espècies, com ara les papallones, vagin a menys. Què més estem fent malament? Perquè hi ha, suposo, moltíssimes altres coses que no anem en la bona direcció.
Clar. Jo aquí distingiria entre el que estem fent malament, perquè estem fent malament conscientment, jo, bueno, i entre el que estem fent malament perquè és una tendència, és a dir, nosaltres formem part d'aquest món, d'aquest...
Som una espècie més. Som una espècie més.
I llavors el nostre sistema econòmic, en fi, va per unes... el nostre i el de tot el planeta. És a dir, nosaltres anem amb una tendència. Segurament el que s'hauria d'aconseguir és canviar tot aquest sistema econòmic, no? És a dir, el que passa que això crec que és un aprenentatge de, també de la pandèmia i, de, i dels signes dels temps. És a dir, veiem que hi ha un canvi climàtic en marxa, hi ha una crisi de la biodiversitat, com aquest informe i d'altres que s'estan fent, que ho posen de relleu, i que això ens porta problemes. I problemes i pèrdues econòmiques, perquè ara parlàvem de la pol·linització. Si els nostres conreus no poden ser ben pol·linitzats, la producció de pomes, la producció de raïm, la producció de qualsevol producte agrícola disminueix. Això en el nostre país no passa, però ja en llocs com a Califòrnia s'ha estudiat i s'ha vist que hi ha camps que són molt grans de determinats productes agrícoles que no estan sent ben pol·linitzats i els estava caient la producció agrícola. I què han fet? Doncs portar camions d'abelles d'altres llocs. Però, en fi, són solucions molt forçades i que, evidentment...
Molt a petita escala, també, clar, no? Perquè, clar, bueno, si haguessin de fer moviments d'abelles...
Bueno, fan moviments d'abelles planetari... molt bèsties, eh? Vull dir, porten d'altres estats dels Estats Units, porten abelles, vinga, amunt i avall, doncs, clar, això és bastant insostenible, no? Portar camions amunt i avall, quilòmetres i quilòmetres...
També estàs fent després una petjada contaminant que tampoc ajuda a l'entorn, és un peix que es mossega la cua.
Correcte, llavors, bueno, segurament necessitem una reflexió global. Entre el que podríem fer, jo crec que en els darrers anys, jo crec que tant des del govern de la Generalitat, però també des del Parlament de Catalunya, s'estan començant a fer canviar la política de la conservació de la natura. El mes de juny passat, el Parlament de Catalunya va aprovar l'aprovació de l'Agència de la Natura de Catalunya. És un pas més per organitzar millor i tenir més recursos per fer polítiques de conservació. Fa uns anys també es va aprovar la llei de canvi climàtic al Parlament de Catalunya. Va tenir molts problemes al Constitucional, però bueno, més o menys s'han solucionat, i això ens hauria de poder tenir més recursos econòmics l'any que ve ja per fer polítiques contra el canvi climàtic i fer polítiques per la conservació de la natura. Això són coses que ja s'estan fent. També fa dos anys el govern de Catalunya va aprovar l'estratègia catalana per la biodiversitat i el patrimoni natural. Molt important, perquè ens diu el full de ruta, no? Entre altres coses, deia que havíem de fer un observatori del patrimoni natural i que aquest observatori havia d'anar avaluant periòdicament l'estat de la natura. Doncs bé, aquest observatori, que l'estem muntant, diguéssim, però el primer resultat ha sigut aquest informe de l'estat de la natura a Catalunya, i per tant ja hem començat a aplicar aquesta estratègia que fins al 2030 ens està dient tot el que hem de fer per aturar això, no? per això que deies tu, que el que estem fent malament, posar-hi remei, i el que passa que després hi ha totes aquestes altres coses que són més d'àmbit, com a mínim, europeu i planetari. A nivell europeu també val la pena citar que recentment la Unió Europea, també a l'estiu, una mica abans de l'estiu, va aprovar l'estratègia europea de biodiversitat. Molt important, perquè també ens assenyala a nivell de la Unió quins deures tenim fins al 2030 per aturar tot això. I, bueno.
Perquè val a dir, clar, aquí estem comentant les dades de Catalunya, però val a dir que no som una excepció. No és que a Catalunya passin o fem coses molt malament i per això estigui desapareixent tota aquesta població de la biodiversitat, perquè també parleu de dades a nivell planetari on aquesta població s'ha reduït des dels anys 70 cap aquí un 60%, que és una xifra que encara frapa molt més d'aquest 25% que dèiem de Catalunya, cosa estem dins, per desgràcia, d'una conjuntura planetària.
Exacte, europea i planetària, perquè quan ens comparem amb altres regions i estats de la Unió Europea, estem allà, vull dir, és tan adones que formem part d'un... que ens està passant el mateix a tots, més o menys, amb petits matisos, i quan ens comparem amb altres, ja a nivell planetari, ens adonem també que el que està passant En altres parts del planeta, segurament on el desenvolupament, en fi, la petjada humana havia sigut menys intensiva fins ara, estem parlant d'Àfrica, Amèrica del Sud, parts de l'Àsia, clar, aquí la debacle és espectacular. I bé, és clar, això evidentment també teníem coneixement, però és un mateix que t'explicava abans. Quan es fan aquests càlculs, que evidentment sempre es poden discutir quines espècies has posat, quines no, si tens prou dades, evidentment ens falten dades, que és un altre dels resultats d'aquest informe, hem de millorar, ens falten dades amb diverses informacions que hauríem de tenir, però t'adones que el que està passant en aquests llocs, parlem molt de l'Amazònia, de l'Àsia, de l'Àfrica, és que està havent una pèrdua importantíssima. Les poblacions humanes, i això és molt preocupant, i jo crec, perdona que ho torni a treure, el tema de la pandèmia ens ensenya que l'espai entre les espècies, l'espècie humana i el reste de la natura l'hem anat, cada vegada els homes i les dones vivim més a prop de les zones selvàtiques, etcètera, etcètera, i aquí hi ha un intercanvi, és clar, els virus hi són, a la natura, no? I gràcies a Déu, perquè sense virus no estaríem aquí. Però estem a la distància entre la natura salvatge i nosaltres ha disminuït, i això ens porta uns riscos. Llavors, aquest 60% de la resta del planeta realment, sí, és realment frapant. Aquí val a dir que estem millor en aquest sentit, però és que segurament, clar, nosaltres som el vell continent, portem molts milers d'anys de civilització, aquesta baixada, aquesta destrucció de la natura, algunes parts ja l'havien fet, vull dir que també es pot llegir d'aquesta manera.
No sé si a mi m'agradaria, amb el poc temps que ens queda, una mica de missatge d'esperança de que hi ha noves generacions, segurament més joves que nosaltres, que tenen una altra conscienciació sobre el medi ambient, no? Sobre que cal tenir cura, que és el planeta que els estem deixant, sí. No? La gent més jove, no sé si és una mica l'espurna d'esperança que teniu de això, sí. Està passant, però segurament s'intentarà frenar.
Sí, no, és el que deia abans, no? Fins al 2030, realment jo crec que ara ens hi hem posat tots, no només el govern de la Generalitat, sinó tot el Parlament.
En general, més conscienciació també a nivell comunitari.
En aquest estudi, vull dir, ja ho heu dit, ha participat molta gent, centres de recerca, universitats, moltes associacions, i realment sí, les noves generacions són l'esperança, no?
Sí, ho esperem. Pau Zany de la Maza, moltíssimes gràcies per explicar-nos el contingut d'aquest estudi.
Molt bé.
Estat de la Natura 2020 no és gaire afalagador, però intentem aturar-ho, sisplau, entre tots plegats. Que vagi molt bé, molt bon dia. Fins
molt
la propera.
Gràcies.
I nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de les 7 per explicar més notícies en xarxa. Que vagi molt bé.